Sabadell, 8 de març del 2023.
Em dic Anna i el que a mi, bueno, a banda de diverses coses, el que més em va frapar i el més mal em va fer és que amb 16 anys sí, em van agredir pel carrer, aquí al centre de Sabadell. Bueno, va venir un tio, em va agafar per darrere, em va començar a tocar, em va tirar al terra i va intentar, doncs, amb les mans penetrar. I tot i que era a les 7 de la tarda i era clar, i no hi havia ningú al carrer, i tot i que vaig cridar com una boja, ningú va aparèixer, no hi havia ningú. El tio em va deixar estar, el que vaig cridar, sí que jo em vaig quedar parada a terra de quatre grapes sense saber què fer, el vaig girar, el vaig mirar, i el que recordo és la cara de fàstic amb la que em mirava. I llavors vaig reaccionar, vaig començar a córrer i me'n vaig anar cap a casa meva.
Hola, em dic Mercè. Jo vaig patir tocaments amb un fisioterapeuta. Al fer un massatge vaig tenir tocaments, sí.
Hola, me llamo Lidia y en mi trabajo de muchos años antes, siendo peluquera en el centro de Sabadell, sí que me han... Bueno, soy gitana y me han reclamado porque soy gitana. Yo he entrado sin decir que soy gitana y entonces la gente me preguntaba, ¿no? Y ahí sí que me han reclamado, ¿no? Que los gitanos no... ¿Qué hacía yo trabajando, no?
Hola, soy Gabriela. Voy a contar la experiencia que tuve con una inmobiliaria en donde tuve un problema y en el momento este hombre de enfadarse pues nombró la palabra coño. Y yo me sentí ofendida porque es una palabra que está directamente a las mujeres y sabiendo que se dirigía a mí, pues me molestó.
Hola, me llamo Sara, tengo 25 años y me he sentido discriminada porque alguna vez por la calle me han dicho si las miradas matasen, yo te haría el amor. ¿De qué vas, tonto?
Hola, em dic Sònia. Volia exposar que bueno, un dia a la feina, a l'oficina, quan estava treballant, estava mirant un document i va venir al meu cap i de cop i volta em va donar un manotazo al cul. I em vaig quedar, perdona?
Any 2023 i la realitat de les dones continua sent massa sovint aquesta. La nostra vida quotidiana està plena de desigualtats, discriminacions i atacs sexistes pel simple fet de ser dones. Encara hem de demostrar la nostra vàlua, la nostra capacitat per exercir qualsevol tipus de rol, sobretot si implica nous lideratges als quals ens costa arribar pel maleït sostre de vidre que se'ns imposa. Encara se'ns menys té per als càrrecs de més responsabilitat, per la falsa creença que el nostre desig de ser mares o de no ser-ho, una decisió que només tenim la potestat de prendre nosaltres sense imposicions ni tampoc prejudicis, ens limita i suposa una càrrega per a l'empresa on treballem. Encara se'ns fa dubtar de les nostres pròpies aptituds i se'ns fa creure que les cures o la criança és un espai únicament reservat per a les dones. I davant d'aquesta realitat, que afortunadament també ha evolucionat a millor en els últims anys, Ràdio Sabadell alça la veu i fa d'altaveu de totes aquelles dones que en algun moment de la seva vida han patit discriminació. I ho farem en un programa especial amb motiu del Dia Internacional de les Dones que engeguem ara i que s'allargarà fins a la una del migdia. Durant les pròximes 3 hores abordarem temes com la realitat laboral de les dones, la pobresa menstrual i l'alliberament sexual, la conciliació i el paper de les dones en àmbits com l'esport, la cultura i també la política. Tot plegat en un espai que han fet possible els serveis informatius de la 94.6, l'àrea de nous formats i l'equip tècnic de l'emissora municipal. I en nom de tots ells, els quals escoltareu des d'ara i fins a la una del migdia, us parlarà la Núria García Matas.
Dia Internacional de les Dones a Ràdio Sabadell.
El 8 de març ja s'ha convertit en un símbol per a les dones d'arreu del món, una jornada per reivindicar igualtat entre dones i homes en tots els àmbits de la societat. Sabadell s'hi suma cada any amb l'objectiu de denunciar les moltes discriminacions que encara patim les dones. Els actes institucionals que organitza l'Ajuntament de Sabadell, en parlarem més endavant, cal sumar també la manifestació que organitza aquesta tarda el Comitè Feminista a partir de 6:45. El dret a decidir sobre el propi cos, el rebuig a la violència de gènere o aconseguir una igualtat real i efectiva en l'àmbit laboral són només part de les reclamacions que les activistes posaran damunt la taula aquesta tarda.
El 8M a Ràdio Sabadell.
El paper de la dona al llarg dels anys ha anat evolucionant fins a arribar al punt d'inflexió que va suposar la seva irrupció al mercat laboral. Les dones deixaven d'estar relegades a l'àmbit domèstic per treballar fora de la llar. Tot i fer el pas, són moltes les barreres amb les quals s'hi han anat topant i que encara són evidents en temes com ara els salaris.
La bretxa salarial de gènere a Catalunya és del 19,7%.
La taxa ha baixat el 2020 per 6è any consecutiu, segons l'últim informe actualitzat de l'Observatori de Treball i Model Productiu del Departament d'Empresa i Treball.
La xifra suposa que, de mitjana, els homes van cobrar 5.907 euros més que les dones el 2020.
A efectes pràctics, equival a que les dones deixessin de cobrar a mitjans del mes d'octubre.
Al Vallès Occidental, segons les últimes dades disponibles de 2019 recollides pel Consell Comarcal, la bretxa salarial entre dones i homes era del 18,7%.
Una diferència que s'accentua amb l'edat. Entre els treballadors menors de 35 anys, la diferència salarial és del 10,3%. Mentre que amb majors de 54 anys, la bretxa es dispara fins al 27,9%.
La bretxa salarial es manifesta de diferents maneres.
Les dones tenen més feines a temps parcial, més temporals i no acostumen a cobrar plusos.
La discriminació es manté entre les pensionistes.
Amb dades de 2019, les dones percebien 620 euros al mes menys de pensió que els homes.
A més de la bretxa salarial, també existeix la laboral.
L'any 2020, la taxa de desocupació en dones era del 16,1%, un 5% superior a la dels homes.
Isabel Zapata, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres al Vallès Occidental. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Les dades recollides en aquest informe fan por. Quina és la situació actual a la comarca?
Bueno, a la comarca és veritat que amb els plans d'igualtat i les últimes reformes impulsades pel govern estan fent que s'escurci la bretxa, però encara queda molt recorregut per fer laboralment.
En funció del sector, les diferències són més grans?
Sí. Sí, els sectors, sobretot de cura, segueixen tenint una precarietat tant salarial com els contractes de treball, no? Tot les feines de cura, és molt difícil apujar salaris, és un sector àmpliament, evidentment, feminitzat i els contractes de temps parcial superen la mitja. La mitjana de lo que seria recomanable.
Per tant, ara mateix, la bretxa salarial al Vallès Occidental, on se situaria?
Se situaria al voltant d'un 25,1%.
S'ha accentuat després de la pandèmia?
Sí, tant, sí.
Per què?
Està accentuant. Sí que és veritat que ara... Bueno, les dades que tenim també són molt basculants, perquè durant la pandèmia tampoc s'han recollit unes dades molt, molt, molt acurades, ¿vale? Però sí que és veritat que l'any passat, per exemple, no, el 2020, els contractes a temps parcials dels homes eren d'un 6% aproximadament i el de les dones està al voltant d'un 20%. Els contractes, el que és el temps parcial, no? I el 50% d'aquests contractes parcials són de forma involuntària. Vull dir, elles voldrien treballar a jornades completes molt aquests contractes, no?
I per què s'ofereixen aquests contractes parcials majoritàriament a les dones?
Pues això hauria que preguntar-li als empresaris. Realment no hi ha una explicació, perquè quan nosaltres negociem els plans d'igualtat, i ens resulta que aquesta bretxa, no hi ha una explicació. Normalment diuen, bueno, esto es porque ellas no quieren trabajar más porque tienen hijos, ¿no? O porque prefieren trabajar, pero quan parles amb elles te diuen, no, jo vull un contracte a temps complet amb una reducció de jornada per cura, per exemple. Nosaltres hem sol·licitat, no?, passar a temps complet i no hi ha manera, no? És un tema, jo penso, de, pels empresaris que fan aquest tipus de contractes, és una manera de beneficiar-se d'una no cotització d'un temps complet per reducció per cura, per exemple.
I com es pot detectar aquesta bretxa salarial? Perquè sovint no implica diferències en el sou que cobra una dona i un home per la mateixa feina, no?
Però sí que hi ha molts complements amagats que només cobren els homes. O sigui, el que és l'aplicació del conveni, per exemple, en un sector regulat per conveni, tot el que se cobra per conveni està regulat, no? D'això que cobrem el mateix, homes i dones, perquè ho diu el conveni, cobrem el que diu el conveni. Però sí que és vital que tenim complements voluntaris o complements afegits a la nòmina que tenen els companys i no tenen les dones. I aquests són voluntariat de l'empresa, directament.
El sostre de vidre és l'altre cavall de batalla en aquesta matèria, el fet de que les dones potser no arriben tan amunt o a llocs de responsabilitat, però per què no les deixen?
Bueno, és que és com un peix que es mossega la cua, no? Realment, el sostre de vidre... El que fa és, clar, si no, les dones fan una vida professional molt més curta, no? Ja intervenen diversos factors, no?, amb el sostre de vida. Tenen una vida laboral molt més curta. A més, s'ajunta amb contractes a temps parcial. A més, se demanen majoritàriament la reducció, no?, per cura, tant si és per fills com si és per persones grans. Per tant, tot això la va penalitzant a la llarg de la seva carrera professional i li impedeix promocionar-se a l'empresa quan arriba el moment de promoció, perquè realment no ha tingut l'accés igual que el seu company. Llavors estan topades en càrrecs de responsabilitat.
I quines polítiques es poden engegar per revertir aquesta situació, tant reduir la bretxa salarial i aconseguir aquesta igualtat real pel que fa als salaris, però també per acabar amb aquest sostre de vidre?
Pues, s'han d'equiparar de manera plena els drets laborals, sobretot a les treballadores de cures, no? S'ha d'avançar polítiques perquè aquestes persones que se demanen una reducció per cura no, o sigui, tingui el mateix pes que si estiguem treballant de manera efectiva, perquè és que si no serà molt difícil que aquestes companyes puguin accedir amb un càrrec de responsabilitat si l'empresa no ho veu igual, i aquesta és feina de posar en els plans d'igualtat, no? De que se tracti de manera igualitària a tot el temps aquest que se dediquen les dones a feines exclusives de cura i promocionar la formació en les empreses perquè puguin accedir a promocionar en llocs on ara mateix només estan ocupats per homes.
En una jornada com la d'avui, com la del 8M, mantenir la qüestió en el debat polític i social és important també per anar revertint aquesta realitat, que se'n parli?
No, és important, perquè és una feina, per nosaltres sempre diem, no? Per nosaltres 8 de març no és avui només, és cada dia. Evidentment és un discurs que ha d'estar al carrer, però és un discurs que també ha de tindre la part política. Ara, no, el govern no ha anunciat un sistema per paritat a les empreses, que encara no hem pogut llegir, no? I no hem pogut posicionar un... Però això és que és fonamental, que les empreses, els consells d'administració, a recursos humans, hi hagi una mirada de perspectiva de gènere. Si no, és molt difícil tirar endavant polítiques en igualtat al 50%, perquè som el 50% de la població.
Doncs ens quedem amb aquest missatge, amb el del 50% de la població. Isabel Zapata, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres al Vallès Occidental.
I de la dona. De la dona i de Salut Laboral.
Doncs de la dona en majúscules, a més, i de Salut Laboral de Comissions Obreres. Gràcies i bon dia.
Igualment, gràcies a vosaltres.
Continuem parlant d'aquest àmbit laboral perquè una altra de les desigualtats a combatre són les feines amb gènere. Històricament, la societat ha establert que hi ha feines per a homes i feines per a dones, la neteja, l'atenció al públic, ara ho escoltàvem, o les cures de persones grans o persones malaltes i també els fills, són professions que en l'imaginari comú són per les dones. Una realitat que es manté el 2023. L'Helena Molista Sancho ens ho descobreix en aquest reportatge.
En els últims anys hem viscut una revolució del feminisme. Manifestacions multitudinàries o lleis estatals contra la violència masclista són alguns dels exemples que remarquen aquesta transformació. Tot i això, la segregació per gènere en determinades feines encara existeix i es troba condicionada per estereotips molt assentats en la societat. Per exemple, les dones de neteja de la llar. De fet, el propi nom de la professió ja et fa triar un gènere. Plasmant-ho a la realitat a la ciutat, la plantilla de més de 200 treballadores de la neteja del Servei d'Atenció Domiciliària de l'Ajuntament són tot dones. Ni un home. De fet, ni hi és ara, però és que, segons apunten fonts de l'empresa, cap home mai ha dipositat cap currículum per treballar-hi. Una situació semblant, tot i que amb cert marge de millora, és la que viu en el SAT, el Departament de Cures. Ho explica Laura Manzanera, treballadora de l'empresa.
Pensa que nosaltres ara mateix som un col·lectiu de 290 treballadors i crec que ara, actualment, i tenim molta sort, som 8 o 9 nois els que tenim aquí, vull dir, som 280 dones i 8 o 9 homes, vale? Vull dir, i abans teníem dos, vull dir, feminitzada no, lo següent.
Davant d'aquesta realitat, en moltes ocasions les dones s'organitzen. És el cas de l'entitat Emprenedores Teixint Sabadell, un grup de, com diu el seu nom, emprenedores que davant la realitat de moure's entre un món d'homes van decidir unir-se. Ho explica Paloma Aranós, presidenta de l'entitat.
Érem dones, que totes som dones professionals, que tenim el nostre ofici, la nostra feina, i anàvem trobant per llocs i sempre pensàvem, ostres, el que et passa a tu em passa a mi, i per mi és un superpatiment, doncs, no sé, el tema dels autònoms, o, per exemple, la pàgina web, o qualsevol cosa, no?, de dir, ostres, i si ens juntem tu i jo, segur que aquell problema és menor, perquè veiem, com, va ser com una mica un grup d'autoajuda, no?, que és un grup de postpart, moltes eren mares, són mares i professionals de diferents disciplines.
Aquesta associació integra dones de tots els àmbits professionals, des de la ceràmica a l'economia, tot de dones que s'han cansat d'estar sota l'ombra d'un home.
Agafar nosaltres les regnes de la nostra vida professional, perquè som talentoses i som capaces, i ja no ens volem parlar en petit. Estem molt esgotades de jo tinc una petita botiga, una agència de comunicació, tinc una petita... No, tinc una agència de comunicació espectacular.
Tot i aquesta organització i aquesta assemblea, l'error segueix a la societat i tant les emprenedores com també les treballadores de cures i de la neteja, així com totes les dones en aquesta societat, vivim situacions de masclisme en les professions. Aranós i Manzanares ens en posen alguns exemples.
I moltes ens hem trobat amb situacions de masclisme evident, en què no han o no hem pogut ascendir en les feines que teníem, precisament perquè la maternitat té l'astre. Te fa treure, no hauria de ser així, però ho hem comprovat en moltes ocasions, que mentre tu estàs maternant, sembla com que perdis pistonada amb la carrera, aquesta, amb aquesta cursa boja de produir i produir, no?
Què ens hem trobat en situacions complicades? Alguna companya que, al igual, doncs, porta el llijat, el mocador, i algun usuari o el marit de l'usuari, saps que diu no, aquí no, o perquè tu vens aquí has de netejar, vale? Els hi costa una mica moltes vegades, sobretot al principi.
I una última dada per convidar la reflexió. Les dones treballem de franc 34 dies a l'any en comparació amb els sous dels homes. És a dir, aquest 2022 les dones vam deixar de cobrar el dilluns 28 de novembre.
Però no tot és negatiu, també existeix la feminització en positiu i Ràdio Sabadell, la vostra emissora pública, és un exemple d'això que us diem. A la 94.6, el procés de decisió és majoritàriament en mans femenines, tal com recull aquest reportatge de la Mireia Sanz Escofet.
Quan engegueu la ràdio i poseu la 94.6 en la majoria d'hores del dia i sentiu una veu femenina. Molt bon dia, Sabadell. Des d'avui, les famílies amb infants que hagin de cursar infantil 3 o que hagin de canviar el curs dels seus fills durant l'educació infantil o la primària poden començar a fer la preinscripció.
Nosaltres arrenquem, com sempre, amb un objectiu, treballar per fer-te companyia allà on siguis, al cotxe, a casa, a la feina, No desconnectis de la 94.6, que apostem pel periodisme de quilòmetre zero.
I atenció, perquè el sorteig de la loteria primitiva d'aquest dijous 2 de març ha deixat una pluja literal de milions a Sabadell. A les Nenes de la Sort han validat l'única butlleta premiada de categoria especial de la rifa, premiada, atenció, amb gairebé 11 milions d'euros.
Els sabadellencs confirmen que estan patint els efectes de la inflació i l'augment dels interessos, que s'ha traduït en un ascens del preu de les hipoteques. D'aquesta manera verifiquen les dades de l'últim estudi de Mútua de Propietarios, que indica que 3 de cada 10 persones asseguren tenir problemes econòmics arran d'aquests ascensos de preus.
4 dels 6 programes troncals de la graella habitual de Ràdio Sabadell estan dirigits i presentats per dones. El Cafè de la Ràdio, El Matí, El Notícies Migdia i El Notícies Vespre tenen rols femenins al capdavant, mentre que l'Hotel Suís i el Tribuna Preferent estan dirigits i presentats per un home. Un fet poc usual a gran part dels mitjans de comunicació, on, malgrat que les dones són majoria a les redaccions, són els homes els que porten la batuta dels espais. La gerent de Ràdio Sabadell, Berta Trullàs, assegura que vol ser un reflex de la professió.
Que Ràdio Sabadell és una empresa feminitzada és una realitat, com segurament és una realitat que, en general, la professió periodística ho és. El que potser no passa tan sovint, diguéssim, és que en tots els àmbits de l'empresa, tant en la direcció com en l'administració, com en qualsevol dels espais de redacció, diguéssim, la majoria siguin dones.
I, de fet, és un aspecte que és molt important a l'hora de transmetre una visió concreta de la ciutat. En aquest sentit, Trullàs destaca la importància d'aquestes ulleres liles per contrarrestar realitats anteriors.
Ser part o estar connectada a la ciutat en la que viu, en la ciutat de la que parla, poder fer-ho a través d'una visió femenina, doncs crec que li dona una òptica de la realitat molt més d'acord amb els temps que vivim i si més no, resolent potser antigues injustícies, no?, que el periodisme ha tingut durant dècades, no?, fent d'altaveu en el fons d'una societat que tenia una visió molt, molt des del punt de vista de l'home, no?
Però el cas de Ràdio Sabadell va més enllà de les veus que us parlen cada dia des dels micròfons de l'emissora pública municipal. A l'empresa imperen les dones en els càrrecs directius. Heu escoltat la gerent, la Berta Trullàs, però l'emissora també té una cap d'operacions, una cap d'administració, una cap d'informatius i una cap tècnica. De fet, als espais de decisió només hi ha un home, el cap d'antena i cap d'esports. Trullàs considera que aquesta situació és un autèntic honor.
Que hi ha un sostre de vidre i que és un honor que hi hagi tantes dones en posicions de decisió. Jo crec que sí, no? I és molt probable que això ho afavoreixi la funció pública. I les dades no siguin tan bones quan parlem de l'empresa privada. I més que valorar això, que és una realitat, potser el que ens hauríem de preguntar és per què això no passa tant a l'empresa privada.
Una realitat que també es pot veure en un percentatge molt elevat de professionals femenines en tots els espais de l'emissora. Un 65% dels assalariats de Ràdio Sabadell són dones, un aspecte que, segons Trullàs, no s'afavoreix des de la direcció i la gerència, però que ve donat per unes determinades condicions laborals.
Que sí que podem parlar és de combatre el desincentiu, no?, que certes condicions de treball poden suposar per les dones, no? I el que sí que podem parlar és de que Ràdio Sabadell com a empresa el que sí que busca és combatre qualsevol desigualtat o qualsevol discriminació que les dones puguin patir en el desenvolupament de la seva carrera professional. I això què vol dir, no? Doncs això vol dir tenir unes condicions laborals que afavoreixin la conciliació, la creació d'una família, que afavoreixin les apostes, no?, que en la nostra societat, per bé o per mal, encara doncs acaben estant molt en la banda femenina.
Una realitat que, això sí, la gerent de Ràdio Sabadell assenyala que arriba afavorida pel fet de tractar-se d'una empresa pública i que, per tant, assenyala que el repte pendent és poder arribar a l'empresa privada.
Jo trobo que una diferència entre l'empresa privada i l'empresa pública és que, en general, en les negociacions col·lectives, en les empreses privades, si tenim plusos per fer hores extra, si tenim plusos per quedar-nos fins més tard i si tenim plusos per fer per perillositat o per força, jo crec que tots veiem el que estem premiant. Algunes d'aquestes coses són bastant incompatibles amb la conciliació, són incompatibles amb fer-se càrrec d'una família, etc.
Per fer front a aquesta situació, la recepta és tan clara com complexa. Només una igualtat real en tots els aspectes de la vida portarà una igualtat real també al món laboral. És a dir, cal una coeducació i un repartiment equitatiu de les cures per tal d'eliminar i combatre el sostre de vidre i el terra enganxós.
Dia Internacional de les Dones a Ràdio Sabadell.
Tenim l'alegria de viure, tenim la sort de ser aquí. Volem arribar més enllà, sabem que no serà fàcil el camí. Reservem totes les forces perquè quan el dia arribi tinguem les armes preparades i esmolades per lluitar. No cosirem els collons. Hey! Tenim la sort de ser valentes, tenim les mans, tenim els pits. Volem que per tot lloc ressoni el que ha sigut sempre el nostre crit. I reservem l'afany de riure.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Jo aquest any ja volia retirar-me i aquests dos esports no hi ha manera, tu! Que si el Sabadell fan guany 120 anys, que si la Jazz i la Unió Ciclista ja són centenàries, que si necessitem la veu de l'experiència per les promocions.
Hotel Suís.
Entrevistes, rodes de premsa en directe i l'anàlisi i valoracions dels esportistes i clubs de Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Així, en Vicenç Gràcia, en Sangüesa i en Morral encara juguen al centre d'esports i el Miquel Gual.
Amunt el taló. 6 temporades i més de 200 programes parlant de la passió de molts sabadellencs i sabadellenques. El teatre, a través de les ones de Ràdio Sabadell. Tot allò que passa als escenaris de la nostra ciutat i de més enllà. Entrevistes, radioteatre, recomanacions teatrals, reportatges, cinema, musicals i molt més. Amunt el taló. Cada dimecres de 9 a 10 del vespre a Ràdio Sabadell. Escolteu-nos en streaming entrant al web de la ràdio o bé al nostre podcast de Spotify i segueix-nos a les xarxes a Instagram i a Facebook. Amunt el taló, amb el suport de l'Estat.
Amunt el taló. El 8M a Ràdio Sabadell.
Continuem endavant amb aquest programa especial quan passen 4 minuts de 2:15 del matí. Hem parlat de tota la vessant laboral que afecta les dones, la bretxa salarial, la feminització d'algunes professions, però també la feminització en positiu d'empreses, com per exemple la vostra ràdio pública. Però en els pròxims mesos també parlarem i molt de candidats, partits polítics i programes electorals. L'univers de la política també s'ha feminitzat afortunadament amb el pas del temps, i les dones han aconseguit fer-se un lloc en un espai tradicionalment d'homes. La paritat, però, encara no és una realitat. Els números no menteixen.
El ple de l'Ajuntament de Sabadell té actualment una composició gairebé paritària.
Dels 27 regidors, 13 són dones i 14 són homes. La Crida per Sabadell, amb 3 edils, és l'únic grup municipal integrat únicament per dones.
4 alcaldables dones per les eleccions del 28M.
És una més respecte dels comicis del 2019. Marta Farrés repeteix per segon cop com a candidata del PSC, mentre que l'actual regidora no adscrita, Marta Morell, concorrerà als comicis amb la marca de nova creació Sentim Sabadell. Nani Valero, actual portaveu de la Crida, s'estrena aquest 2023 com a cap de llista dels anticapitalistes. Per la seva banda, el Partit Popular aspira a tornar a tenir representació al consistori local de la mà de la seva número 1, Cuca Santos, qui ja va ser regidora en una etapa anterior. La resta de forces, Esquerra, Junts, Ciutadans i Sabadell en Comú Podem, han apostat per candidats homes.
Al Vallès Occidental, un 48% dels alcaldables per les municipals de 2019 eren dones.
Pràcticament la meitat dels candidats, fruit dels resultats d'aquells comicis, la composició de les alcaldies a la comarca no és paritària. Només un 39% estan ocupades per dones.
El que sí que ha millorat al llarg dels anys és la presència de les dones als plens municipals.
Tot i això, encara no hi ha equilibri total entre dones i homes regidors. Al 2019, el 48,8% de les regidores eren dones, una xifra que 20 anys abans, el 1999, era només del 24,2%. Si ens remuntem encara més enrere, després de les eleccions de l'any 1979, només hi havia un 7,3% de dones regidores.
Aquestes són les xifres, però a Sabadell el cert és que tenim des del 2019 a la primera alcaldessa de la història de la ciutat. Marta Farrés, bon dia i benvinguda.
Molt bon dia.
Primera alcaldessa de la història de Sabadell. Això és un llast?
Bueno, això vol dir... Això, evidentment, és un orgull per mi, per totes les dones que ho han intentat abans que jo, però també significa que ens hem hagut d'esperar molt, no?, per arribar fins aquí.
I se li exigeix més pel fet de ser dona alcaldessa?
Jo crec que hi ha una doble història. Per un cantó, nosaltres ens exigim més, o jo m'exigeixo més, no només a l'alcaldia, jo crec que totes en els llocs de responsabilitat que tenim. I, home, sí que encara trobes alguns vestigis, no?, de jo més que exigir més, diria, doncs, bueno, que encara en alguns àmbits, no et diré que sorprèn, perquè jo crec que la gent ara ja no ho demostra, però que sí que encara hi ha algun moment que dius, uf, encara ens queda el camí per recórrer, no?
De fet, vostè va començar molt jove a la política. El fet de ser dona i jove li va dificultar, li va tancar portes?
Més que tancar portes, diguéssim, t'has de posar el barret de no demanar permís per obrir-les, diguem, no? I per tant, de dir tirem i punt, no? Perquè sí que és veritat que és un doble estigma, no? I que costa, i el fet de ser dona i jove, diguéssim, hi havia coses que en els meus col·legues homes no se'ls hi qüestionava i que nosaltres constantment hem d'estar explicant i reivindicant i fent, no? I per tant, això es nota i encara es nota.
Per tant, considera que ha hagut de treballar-s'ho més, que els seus col·legues?
Jo crec que totes les que hem arribat a llocs de responsabilitat ens ho hem hagut de treballar més, i tant.
I què es pot fer per canviar aquesta situació?
Bé, jo crec que, sobretot, hem de posar el focus en ells. I, per tant, per mi aquest és el canvi radical, no? Quan parlem de feminisme, evidentment, ho centrem en les dones, però jo crec que també se'ls ha de començar a posar el focus en ells i dir, escolta'm, ja s'ha acabat, no? Jo també hi ha un moment que crec que ja n'hi ha prou, no? És a dir, ja portem molts anys fent pedagogia i per tant, ara el que hi hem de fer és tirar, no?
S'ha trobat en alguna situació incòmoda amb algun company de partit, amb algun company regidor, amb algun company al llarg de la seva vida laboral en el sector privat?
Sí que m'hi he trobat, sí. Sí, i bueno, jo sempre ho explico, d'haver-te de sentir dir, no? Inclús quan vaig decidir ser alcaldessa, has de posar un número 2, home, perquè et doni credibilitat a la llista. I dius, perdon? Vull dir que sí, que això encara passa, I en algunes reunions, allò, la típica frase, ai, podria ser el teu pare. No? I dius, bueno, escolta'm, noi, no, això no va així, no? Sí, encara passa. Jo crec que ens ha passat a totes les dones que tenim llocs de responsabilitat en l'esfera pública i en l'esfera privada o en l'esfera empresarial, no? I, per tant, sempre... Fa dies vaig viure una situació, no era amb mi, era amb una companya no política, que em va encantar perquè era una estàvem en una reunió i era una dona que està treballant a l'empresa privada i un dels seus col·legues li parlava en diminutiu, no? Ai, no sé com es deia, l'Anita o la no sé... escolta'm, diu no, diu, jo sóc letal, a més era la seva cap, eh? I per tant aquest fet de marcar, i vaig pensar, ostres, ho va fer molt bé ella, eh? Però vull dir que encara ens hi trobem, és veritat, no? Aquesta espècie de
paternalisme,
de paternalisme,
no?
Sí, o de, sí, de paternalisme o de, no sé, de malentès, diguem, i per tant, i no va ser fa massa, fa un mes i mig, no? I per tant, bueno, encara ens hi trobem, no? Encara hem de marcar.
I el tema de la conciliació, com la porta l'alcaldessa? Perquè entenc que és difícil i encara més amb els mesos que ens venen per endavant.
Buah, és molt difícil. És a dir, jo crec que és una utopia, això. És a dir, parlem de conciliar i no és veritat, no conciliem. És a dir, jo no concilio, no? És a dir, jo perquè tinc uns pares i unes sogres que m'ajuda i que són els que realment em permeten a mi poder a mi i a la meva parella, dedicar-nos a les nostres vides professionals, no? Però si no, seria impossible, perquè l'exigència és tan gran. Al final també hi ha un moment que et plantes, que dius, escolta, no, vull no sé, m'agafo la tarda lliure i vaig a buscar la meva filla, no? Però és gairebé un acte de resistència i a més et sents fatal, que és una cosa que també jo dic molt, ostres, no em vull sentir malament, no, per estar un dia, doncs, que desconnectes de les teves funcions, però em passa, encara ara em passa que de vegades m'he com de disciplinar, perquè el dia que no hi soc penso que estic fent alguna cosa mal feta i que hi hauria de ser, no?
Potser aquesta visió els homes no l'han tingut, això de sentir-se malament per no estar a casa, no?
A mi no m'ho ha dit cap home, eh? Normalment són converses que tinc amb amigues, que ens hem de dir, ostres, allò quan, oi, és que el meu fill, no sé, se n'ha anat d'excursió i me n'he oblidat posar-li no sé què, no? Això ens ha passat totes algun dia, no? I et sents fatal, i dius, ostres, ells no tenen, no, aquest sentiment, bon, van d'excursió i no els hi posen no sé què, és que gairebé no és ni un tema, no? Per tant, ens hem de també com disciplinar nosaltres amb nosaltres mateixes, no? I per tant, bueno, és a dir, no exigir-nos tant en tants àmbits.
I la seva filla li retreu, de vegades, el fet de no estar tan amb ella com voldria?
Sí, jo crec que totes les mares que... Ja et dic, que no per ser alcaldessa, jo crec que això ens passa a totes les mares que tenim llocs de responsabilitat i que, per tant, que tenim exigències a la feina, en algun moment ens hem hagut de sentir allò de... Jo me'n recordo una de les coses de la meva filla, que quan estava malalta, ara ja no tant, però quan era petita volia la iaia, perquè clar, és la que la cuida. No, i per tant, això, el primer dia em va saber-ho. Ara també m'he perdonat, dic, doncs molt bé, que maco que tinc una relació tan bonica amb l'àvia, no? Però també ens l'hem de com elaborar, no? Perquè si no, al final et frepa, no? I és veritat que passa, no? Jo crec que això amb ells no tenen aquest sentiment de culpa. Aquest sentiment de culpa l'arrosseguem nosaltres de fa molts, molts anys, no? Que tenim aquesta llosa de la maternitat, del ser tot arreu, de que has de cuidar, i aquesta ens pesa.
Al final no som dones perfectes i no podem arribar a tot, que també de vegades ens autoimposem, no? Això de voler arribar a tot i potser no hi arribem.
Sí, però ens ho imposem nosaltres perquè altres no hi arriben. I després jo crec que aquí també, i aquest també crec que és un problema del masclisme, no? Que no només som nosaltres, és a dir, el dret a disfrutar dels fills, o disfrutar de temps lliure, perquè parlem de fills, però hi ha gent que no té fills i també té dret a poder disfrutar de temps, a poder dedicar-se amb ells, no? I jo crec que això ens passa a tots, no? I a totes, i per tant aquí sé que hauríem de també parlar-ne més i també ser com més disciplinats. Jo la primera, de vegades no sóc gens disciplinada amb això, i tiro, i després dic, escolta, no, parem, que no passa res.
I les dones en política, què poden aportar? De diferent als homes.
Mira, jo crec que tenim una visió diferent, som menys agressives en moltes coses. És veritat que tenim... A mi m'agrada molt una psicòloga que diu que les dones pensem més en xarxa, no? I que els homes pensen més linealment. I jo crec que és veritat que pensem més en xarxa. Ets capaç de preveure més conseqüències de coses, de treballar més en equip, no? Jo crec que això sí que ho aportem molt les dones en política. I després també hi ha un sentiment d'intentar-nos ajudar entre nosaltres, no? Jo crec que aquest també s'ha de reivindicar i que també ho estem fent, no? Les dones polítiques.
De fet, a l'Ajuntament de Sabadell hi ha gairebé paritat en el nombre de regidors. Són 14 homes per 13 dones. Espera que a les pròximes eleccions això es pugui revertir i caigui la balança pel costat femení?
Espero que sí, però continuem sent molt poques dones candidates.
De fet, vostè, Nani Valero de la Crida per Sabadell i Cuca Santos del PP i Marta Morell per de Sentim Sabadell.
I la resta, sí, tots són vull dir que els grans partits, no, continuen tenint homes, no, de candidats. I això em va sorprendre, no, perquè hem trigat molt a tenir una dona alcaldessa, jo crec que massa. És a dir, som la meitat de la població.
Alguna cosa
hem de reivindicar. No, com dir, som un col·lectiu. Dic, no, nosaltres no som un col·lectiu ni una minoria, no, som la meitat de la població. I per tant, jo crec que això també ho hem de dir molt clar, que no som minories, no som col·lectius, no hem de tenir... Som això, no? I després, és veritat, doncs, que aquí encara ens ha costat molt i encara ens costa en molts àmbits. I després, perdona, una cosa que jo sempre explico molt en política, que si us hi fixeu, parlem de renovació en política i fixeu-vos qui renova en els partits polítics. Normalment són les dones. Quan hi ha renovació en els partits, les que canvien són les dones, no són els homes. Per tant, aquí també hi ha feina.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do les assignatures pendents, eh, que tenim en la política i en tots els àmbits.
En
tots els àmbits de la vida. Li volia preguntar per acabar, 8M a Sabadell, quina és l'agenda de l'alcaldessa? M'imagino força tapaïda. Què farà avui?
Sobretot posar el tema en agenda, no? Jo crec que l'intentem posar cada dia. És veritat que el 8 de març et dona una plataforma, doncs, aquest dia més potent, no?, per poder-ho posar en agenda, però bàsicament, doncs, això, eh? Aprofitar, doncs, això per fer lectures, per fer manifestos, per parlar-ne com estem fent ara, no? I, per tant, seguint aquesta línia de fer pedagogia i de donar exemple. Jo crec que també és molt important tenir referents femenines, no?, en tots els àmbits, i, per tant, també ajudarem a fer-ho possible.
Gràcies, alcaldessa, per visitar avui Ràdio Sabadell.
A vosaltres.
Bon dia. Referents femenines, eh? En aquest cas en el món de la política, amb Marta Farrés com a cap visible de dones en la política, en aquest cas local. Però més enllà d'aquestes figures concretes, què s'està fent des de l'Ajuntament de Sabadell per garantir la igualtat entre dones i homes? Tot seguit ens ho descobreix la Júlia Ramon Martínez.
El deure de tot govern és vetllar pel benestar físic i emocional dels seus ciutadans i, per tant, les polítiques públiques han de garantir que no hi hagin col·lectius discriminats. Avui, 8 de març, les xarxes socials s'ompliran de lemes feministes i els carrers es tenyiran de lila. Però a Ràdio Sabadell hem volgut anar més enllà i per això hem analitzat què s'està fent a l'Ajuntament per garantir la igualtat entre homes i dones. Més enllà d'actuacions puntuals, com els punts lila, avui presents en diferents punts de la ciutat, l'Ajuntament té actius tres instruments que persegueixen diàriament aquest objectiu. El Pla Corresponsables és una iniciativa que ve del Ministeri d'Igualtat i, com indica el seu nom, pretén fer igual de responsables els pares i les mares de les seves criatures. Com? Bàsicament, oferint espais cangur. L'Ajuntament ho ha començat a impulsar en els darrers mesos i la valoració de la tinenta d'alcaldessa de Feminismes, Marta Morell, és positiva.
Ara estem fent una aposta molt clara en polítiques de conciliació. Llavors, en el tema de les polítiques de conciliació, nosaltres estem fent una aposta molt clara per tenir espais cangur de ciutat, que ja hem fet algunes proves pilot, com la passada que vam fer el passat mes de Nadal, que en horaris que eren no lectius pels nens i les nenes, les famílies en horaris de matí i tarda poguessin tenir un espai on poder deixar els nens i les nenes mentre els pares, les mares, els avis o les àvies estiguessin treballant.
Morell avança que la intenció del govern és consolidar aquest espai cangur i ampliar-ne les places. De moment, per cada punt hi havia unes 80 en total. El Pla Igualtat és la columna vertebral de les polítiques municipals. Segueix un total de 28 objectius a partir de 8 eixos estratègics. Els plans d'igualtat tenen una vigència de 4 anys i justament ara toca redactar-ne un de nou. Previsiblement seguirà la tònica adoptada fins ara i, a tal d'exemple, una de les accions que s'han impulsat en el darrer lustre és potenciar la presència i visualització de les dones en el món de l'esport, així com en la memòria històrica de la ciutat. Accions legals. Aquesta és una novetat del 2022 i una iniciativa pionera a Catalunya. No tots els ajuntaments, de fet, ben pocs, poden personar-se com a acusació popular en un cas de violència masclista. La tinenta d'alcaldessa, Marta Morell, posa en valor haver fet aquest pas endavant.
Crec que això és important, perquè també és un compromís molt més clar amb les dones que pateixen violència masclista, i en aquest cas, en aquest reglament d'igualtat, doncs regulem també tot de drets de les dones, que si tenen alguna situació doncs, de violència, doncs sàpiguen que sempre tindran el seu ajuntament al seu costat.
La iniciativa es va aprovar per unanimitat i a hores d'ara no ha calgut posar-la en pràctica. Això, però, no vol dir que no hi hagin hagut incidències en matèria masclista. Tot seguit, en repassem algunes dades. El Servei d'Informació i Atenció a les Dones va fer prop de 200 actuacions durant el 2022, una xifra inferior a la del 2020, quan el CEL va superar les 2.300 intervencions. Recordem que durant la pandèmia, les agressions masclistes, verbals o no verbals, es van disparar, i aleshores el grup d'atenció a la víctima dels Mossos d'Esquadra va obrir, paral·lelament a aquest òrgan de l'Ajuntament, més de 400 denúncies a Sabadell. Cal tenir en compte que aquestes dades només són la punta de l'iceberg, ja que moltes dones s'amaguen darrere el silenci per diversos motius. Anem a veure, però, quina és la situació de les dones que han denunciat violència masclista a la ciutat. Del miler llarg d'atencions que ha fet el CIA durant el 2022, 450 han estat a dones que, en la majoria dels casos, un 69%, han denunciat violència dins l'àmbit de la parella o l'exparella.
D'aquests, en gairebé la meitat, en un 45%, s'ha registrat violència psicològica. I és que, segons dades municipals, en el darrer any han augmentat en un 4% les atencions psicològiques en l'àmbit infantojuvenil i jurídic. Tot i això, només dues de cada 10 dones que han anat al CIAT per primera vegada tenen entre 19 i 29 anys, mentre que 4 de cada 10 en tenen entre 30 i 45. Tot això arriba l'endemà que el govern espanyol aprovés a la vigília del 8M la llei de representació paritària, un text que fixa la paritat en els futurs governs i en les direccions de les grans empreses.
Especial 8M. De les dones a Ràdio Sabadell.
7 minuts per arribar al punt de les 11. Dues de cada 10 dones a l'estat espanyol no tenen accés a productes menstruals, segons dades de l'Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària i DIAP Jordi Gol. A més, l'estudi també posa damunt la taula que un 40% de les dones no ha pogut escollir el producte que volia per qüestions econòmiques. La higiene menstrual no és una qüestió poc important, ja que no tenir una cura correcta pot provocar problemes de salut, com ara infeccions vaginals, urinàries, a més d'un increment de l'ansietat. Combatre aquesta realitat passa per baixar els preus d'aquests productes, però també difondre i donar a conèixer elements d'higiene menstrual reutilitzables i duradors, com ara la copa o les calces menstruals. L'entitat Actua Vallès s'encarrega de fer-ne difusió a les escoles de Sabadell. Julià Colinyón, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Encarregada de les sessions Diversex, que es fan als centres educatius, què se'ls explica als joves i a les joves?
En relació als mètodes de recollida assignat i això... Bueno, el que s'intenta és, en el marc d'entendre com conèixer el propi cos i de la comprensió del cicle menstrual, no? Entendre com les diferents fases, com es poden viure tant a nivell físic com a nivell emocional, no? Com afecta a la vida de les persones que menstruen, I en lo específic dels instruments de recollida de sagnat, doncs s'expliquen diferents mètodes per tenir doncs, el coneixement també d'un ventall de possibilitats i que les persones al cap i a la fi doncs, puguin decidir i tinguin tota la informació per això, per poder decidir en funció del que creguin que s'ajusta més a les seves necessitats, a la seva edat, al moment vital en aquest any, una mica això, com donar informació i assessorament perquè les persones puguin decidir de forma segura i de forma lliure.
Quins elements tenim ara mateix disponibles al mercat pel tema menstrual?
Doncs tenim els mètodes habituals dels tampons i les compreses que s'han utilitzat de forma habitual. Llavors també tenim tot el que són les calces menstruals, que absorbeixen també... Bueno, llavors entrem, imagino, en cada mètode. També les compreses de tela, tenim també les copes menstruals, tenim esponges, tenim un altre tipus de copes que també serveixen per absorbir la regla, bueno, per recollir la regla i tenir relacions sexuals també al mateix temps, sense que hi hagi pèrdues. Vull dir que hi ha un ventall bastant, bastant important.
I quan ho expliqueu, la ment està oberta o com reaccionen els nois i noies?
En general, jo crec que amb bastanta curiositat. És a dir, és un espai, jo crec, on es poden recollir i on estem bastant obertes a recollir això com experiències de les persones que ho han provat, no? Llavors és un espai bastant d'intercanvi i com de confiança i d'això, de poder intercanviar informació i de donar valor a les experiències pròpies, jo crec. Perquè sempre hi ha persones que han provat una cosa, una altra, que tenen una experiència, que tenen dubtes sobre tal cosa, no? Com ho fem al col·le, si no hi ha, no? Jo què sé,
piques de lavabo... Això és un altre tema. Sí. De fet, la síndica feia un informe on es demanaven certes actuacions dels instituts precisament per garantir la intimitat en el moment, no? D'haver d'afrontar aquesta situació i que les noies a vegades no trobaven aquests espais segurs per sentir-se còmodes.
Sí, exacte. Vull dir, jo crec que aquests diferents mètodes tenen rellevància sempre i quan es puguin adaptar i puguin ser significatius, no, per l'experiència de les persones que l'utilitzen, no? Llavors, jo crec que justament això és com el més interessant de poder parlar d'aquests mètodes, que és, vale, però en la meva vida, no, en les meves situacions, això, si faig esport, si vaig a tal lloc, si, no, en aquestes vides també com a molt agitades que portem, com ho incorporo? No? I això és el xulo d'aquests espais educatius en què es pot com fer aquest intercanvi.
Pel que us expliquen elles, quin és el mètode que més habitualment utilitzen o depèn de la situació?
Habitualment se segueixen utilitzant els mètodes tradicionals, o sigui, tampons o compreses, sí. O sigui, no és habitual, o sigui, la majoria no utilitzen copes menstruals o calces o compreses de tela.
S'ha de fer un clic, s'ha de fer més difusió, entenc també, perquè aquest missatge arribi, que hi ha altres mètodes alternatius.
Sí, difusió i suposo que també hi ha una part de cultura generacional, no? Que al final, doncs, segurament les mares, no?, són les principals educadores en l'àmbit menstrual i si són mètodes que no s'utilitzaven a casa o que no han vist o que no poden ensenyar, no? Bueno, doncs també hi ha una part d'aprenentatge, de que passin els anys, la copa menstrual també no és el mètode més senzill de col·locar, no? Llavors, doncs, en etapes a l'adolescència o així, quan fa poquet que tenen la regla i que pot ser que també hi hagi poc coneixement dels músculs de la vagina, no? Del conducte, de la forma, de les mucoses, de tot, pot ser que sigui un dels mètodes que es digui, bueno, doncs ara de moment no, igual d'aquí un temps, no? I també està bé, vull dir, al final és això, adaptar-ho al que...
I cada dona potser trobar el seu mètode, no? El que li sigui més còmode.
Sí, en aquest sentit també això fa una mica una crida de dir, no hi ha un mètode que sigui bo per tothom, no? I tampoc cal posar-nos en plan superrevolucionàries de tothom ha d'utilitzar la copa menstrual, no? Sinó que és això, conèixer-los i inclús combinar-los i inclús canviar-los en funció de l'època vital en la que estiguem, no? No és el mateix tenir molta regla que tenir-ne poca, no? Segurament necessitaràs mètodes diferents.
També requereix, entenc, un autoconeixement, d'un mateix?
Per la copa.
Per la copa i per qualsevol altre mètode...
Sí, però alhora també és cert que són mètodes que promouen que et coneguis més, perquè al final has d'entrar en contacte amb els teus fluxos, amb les teves mucoses, entres també en contacte amb els músculs de la vagina i mica en mica doncs, també et vas familiaritzar amb el teu cos, que moltes vegades a les dones se'ns ha com promogut com a molt tabú envers els genitals, no? I molt aquesta cosa de no es toca, no es mira, fa pudor, fa tal, com a molta distància. Llavors també crec que pot ser un procés d'apropament i d'autoconeixement, no? Precisament així, com a molt a poc d'anar entrant en contacte amb els genitals i amb les seves característiques.
Potser aquestes xerrades serien útils també fer-les fora dels centres educatius, eh?
Per trencar
aquests tabús que ara ens comentaves. Per focalitzar, perquè tenim poc temps, m'agradaria centrar-me en la copa i les calces menstruals, perquè potser és els mètodes més innovadors ara mateix. Com funciona una i com funciona l'altra?
La copa menstrual és com una copa de silicona. Hi ha diferents mides, també, en funció de l'edat, en funció de si s'ha parit, si no. I llavors la copa és això, com una copa de silicona que es doblega, s'introdueix a la vagina i llavors ja queda com subjecte per les parets de la vagina i el que fa és com recollir el sagnat. Vale? O sigui, no absorbeix, simplement com que va recollint. Uh-huh. Es queda com fent el buit en les parets de la vagina. I llavors, passat unes hores, una mica en funció del dia del sagnat, de, bueno, això, de característiques de la regla de cada persona, doncs es treu al passat d'una hora, 4 hores o 8 hores, no? Que seria una mica el màxim que recomana tenir la copa. Llavors, al treure-la, simplement es pinça perquè entri una mica d'aire i llavors s'arrossega per treure-la. No? Aquí, llavors, si tenim la sort d'estar a casa o estar en un lloc on hi ha una pica, doncs buidem el sagnat a la pica, la rentem una mica, en rentem les mans i s'introdueix de nou a la vagina.
I les calces?
I les calces o les compreses de tela, una mica, bueno, és com molt senzill.
Com unes calces,
com vaja. Unes calces, bàsicament. Sí, o sigui, també de calces hi ha diferents tipus, diferents talles, diferents capacitats d'absorció, no? Com podria ser amb els salvaslips o qualsevol altre tipus de compresa. I llavors simplement doncs, es posen i van absorbint amb la regla. O sigui, sí que a diferència de les compreses habituals, no porten perfums ni productes químics ni res, llavors pues, segurament l'olor és diferent, la sensació també d'humitat és diferent. També normalment amb les compreses habituals el que es fa és com que tu veus com la sensació de tenir molta regla perquè ho expandeix, és d'un color com molt viu, no? Això amb les calces menstruals no passa. I res, simplement quan acaben d'absorbir tot el sagnat, doncs es treuen i es renten, es poden rentar a la rentadora o a mà també.
Doncs hem fet un petit tastet d'aquests nous mètodes per la menstruació. Aquestes xerrades es fan als centres educatius, però segur que Actualles, també si ens posem en contacte amb ells, ens oferiran un assessorament per resoldre qualsevol tipus de dubte. Júlia Collignon, gràcies per venir avui a Ràdio Sabadell.
Merci a vosaltres.
Fem una aturada ràpida per posar-nos al dia de tot el que està passant aquest 8 de març a Sabadell i de seguida tornem.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Bon dia, són les 11, us parla Elena Molís Sancho. La reivindicació del 8 de març a Sabadell s'ha traslladat als carrers de la ciutat durant aquest matí. Un centenar de persones convocades pel comitè feminista s'estan manifestant des de primera hora per les principals vies de la ciutat. Un dels punts més calents ha sigut la plaça Sant Roc, quan les manifestants han intentat entrar a l'Ajuntament. Anem fins allà on hi tenim la Raquel García Montalvo. Molt bon dia, Raquel, com anem?
Molt bon dia, Helena. Doncs bé, avui, com deies, doncs, aquí diferents, una cinquantena de persones, està just a la plaça Sant Roc, a l'Ajuntament de Sabadell, cridant proclames com aquest.
La lluita està al carrer, Marta Ferrés, la lluita està al carrer.
També doncs, hem pogut sentir proclames com visca la lluita feminista i això avui doncs, al llarg del dia faran diferents piquets informatius per informar les treballadores, diuen, doncs, del dret a acollir-se a la vaga i convidar-les. Per exemple, doncs, estaven intentant entrar ara, com dèiem, a l'Ajuntament de Sabadell. De moment no ha estat el cas. Sí que han pogut entrar, per exemple, doncs, a l'Ateneu, aquí també a la plaça de Sant Roc, on han doncs, informat els treballadors i les treballadores de la Regidoria de Cultura i Esports, després de tallar també diferents carrers de la nostra ciutat, com el carrer Tres Creus, també el carrer de la República i la Rambla. Ara marxen precisament en aquest moment de plaça Sant Roc per continuar doncs, informant el carrer de Gràcia i també doncs, posant diferents cartells i papers als establiments que van trobant i també, evidentment, els bancs, les entitats financeres també doncs, engaixen diferents cartells per informar també de les desigualtats que viuen doncs, el col·lectiu femení.
Perfecte, Raquel. Moltes gràcies per aquesta última hora. I la manifestació unitària és aquesta tarda, 6:45 del vespre, i sortirà des de la plaça de la Creu de Barberà. En altres temes, la Generalitat i l'Ajuntament de Sabadell han arribat a un acord per incorporar més professionals al CAP de Can Llong. Més concretament, hi haurà dos metges més, dues infermeres, dues persones del Departament d'Admissions que s'incorporen ara a aquest nou CAP. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha anunciat via Instagram que el nombre de professionals es tornarà a revisar a mesura que vagi incrementant la població que atén aquest centre.
Està treballant en fer una nova organització doncs, perquè el CAP de Can Llong pugui atendre una mica més la població i quan això passi també s'incrementarà en la mateixa proporció aquest personal sanitari. Amb quin objectiu? Que és el que nosaltres hem defensat sempre des del primer dia de la ciutat. Que no només es tractava de fer un nou edifici, sinó de fer un nou edifici que estigui dotat de més personal mèdic i sanitari i, per tant, doncs, que no fos només un desdoblament del CAP Can Rull.
Segons ha traslladat la conselleria, aquest personal se sumarà al personal específic de Can Llong. I als esports, amb l'Adriana Arroyo, molt bon dia.
Bon dia. David de la Cruz afronta avui el primer final de muntanya de la París-Niça, el ciclista sabadellenc, que és el lloc 51 de la General, a 1:16 de la primera plaça. La quarta etapa té avui 165 quilòmetres entre Sant Armand Montron i l'ascensió de 6 quilòmetres a la Loge des Gards, amb dos ports de tercera categoria de pel mig. Ahir a la crono per equips, victòria pel Jumbo i lideratge per Magnus Cort Nielsen. El Sabadell Rugby Club ha posat punt i final a la temporada amb l'eliminació als vuitens de final dels play-offs d'ascens a Divisió d'Honor davant del Quebrantahuesos d'Osca. Els sabadellencs van caure 43-17 en un partit que van afrontar amb només 13 jugadors, com lamenta el tècnic Leandro Gutmann.
Teniendo en cuenta que ellos era un equipo bastante pesado, nuestra idea en ataque era abrir el campo lo más posible para ver si se formaban espacios entre los jugadores como para poder atacar por ahí. El problema principal lo tuvimos en la defensa. Obviamente con 13 jugadores cubrir todo el campo se hace muy difícil y ellos aprovecharon bien durante 10 minutos, fue los 10 minutos en donde ellos marcaron creo que 20 puntos.
Les tintoreres, en canvi, tenen encara l'última jornada de la Lliga Regular abans d'afrontar els play-offs. L'equip de Bet Graner lidera la taula i dissabte a les 6 rebrà la Roureda a les Carboneres de Terrassa. Fora de la ciutat, segona derrota consecutiva pel Barcelona a l'Eurolliga masculina de bàsquet. L'Olympiacos va superar l'equip de Jessica Vicius ahir 77-70, garantint-se així un bitllet pels play-offs. I per últim, la Lama és el primer classificat per la Final Four de la Copa de la Reina de futbol femení. Les murcianes van guanyar ahir el Granadilla a Tenerife fet per 1-0. Avui a les 9, Granada Atlético, demà als altres quarts, Osasuna Atlètic Club i Villarreal Real Madrid. Recordem que el Barça va quedar eliminat als despatxos per alineació indeguda, igual que el Sevilla.
Ràdio Sabadell, notícies.
Especial 8M.
I ara agafem les coses i sortim fora de l'estudi perquè a aquesta hora els piquets estan recorrent al centre de Sabadell reivindicant aquests lemes del 8M. Marxem fins al carrer Sant Quirze on hi ha la Raquel Garcia que ens ampliarà quina és la situació ara mateix. Molt bon dia, Raquel.
Molt bon dia, Núria. Doncs un any més la nostra ciutat doncs, es va tenyint de lila amb proclames com visca, visca la lluita feminista o Marta Ferrés, la lluita està al carrer. De fet, com bé dius, ara ens trobem al carrer Sant Quirze, on justament doncs, estan enganxant diferents papers, de fet, estan empaperant l'oficina del BBVA amb doncs, diferents proclames sobre, per exemple, doncs, que aquest banc, diuen, enganya, estafa i et deixa sense casa. Avui, doncs, al llarg de tot el dia, fins aquest vespre, ens comentaven doncs, que aniran pels carrers de la nostra ciutat amb aquests piquets informatius, informant a les treballadores del dret a acollir-se a la vaga i fins i tot doncs, convidant-les. Per exemple, han intentat entrar a l'Ajuntament de Sabadell Ferrer fa uns minuts. No ha estat possible, però per exemple sí que han entrat a l'Ateneu, també a la plaça de Sant Roc, on han convidat a les treballadores de la Regidoria d'Esports i Cultura doncs, a sumar-se a aquesta vaga, diuen doncs, des del comitè COS, des del sindicat, de la coordinadora obrera sindical, diuen que és la manera també de denunciar doncs, aquestes desigualtats, les discriminacions i també les violències que pateixen les dones diàriament en diversos àmbits. Mentre van passejant pels carrers, doncs, això van informant, van entrant també a les botigues per explicar doncs, a les treballadores aquest dret doncs, a acollir-se i que l'empresa doncs, no pugui substituir el seu lloc de treball durant el temps que fan aquesta vaga. També han tallat diversos carrers durant una estona doncs, al carrer de la República, també la Rambla i el carrer Tres Creus, i no es descarta que també doncs, passin per altres carrers i acabin també tallant el trànsit per fer això, per doncs, intentar que moltes més dones s'assumin a aquest dret a acollir-se doncs, a la vaga i també per doncs, a informar també de les diverses accions i també de les diferents accions i situacions que faran al llarg del dia. Fins aquesta tarda, que es farà també la manifestació, com dèiem, doncs, hi ha una cinquantena de persones que això doncs, van amb un gran cartell, amb una pancarta que diu 8M, vaga general, feminista, un dia no podrem més i juntes ho podrem tot, del Comitè Feminista de Sabadell, i hi ha doncs, diferents dones de diferents edats, no només també del sindicat o del Comitè Feminista, també hem parlat amb algunes professores, amb algunes alumnes, que avui doncs, han decidit això, demostrar i deixar constància de la seva lluita.
Gràcies, Raquel. Mantenim les línies obertes per si passa qualsevol altra cosa. Tenir parella, casar-se, tenir fills, conciliar la feina i la família... Quan arriba una certa edat, les dones no fan res més que sentir comentaris de tot tipus sobre quin és el següent pas. Viure i gaudir de cada etapa de la vida, decidim el que decidim, hauria de ser la nostra prioritat, però les imposicions del sistema patriarcal i la pressió del nostre entorn no sempre ho fan possible. Ens hi endinsem de la mà de la Júlia Ramon Martínez.
El 8 de març va néixer per motius bàsicament laborals, per evidenciar com les dones som una peça tan necessària com els homes en qualsevol empresa. I per tant, d'igual a igual, hem de tenir els mateixos drets, deures i salaris. La primera manifestació per reivindicar tot això va ser el 1875, i avui, gairebé 150 anys després, anirem altre cop a les arrels del Dia de la Dona per veure quina és la situació ara mateix. A la meva dreta tinc a la Dolors Troncho. Ella té 57 anys, però com va tenir el seu segon fill, Eduard, va haver de deixar la feina. Va renunciar a la seva professió i al seu sou per ser mare. Bona tarda, Dolors.
Hola, molt bona tarda.
I a la meva esquerra tinc a la Carla Alamo. Ella en té 27, es casa al juny, i una vegada això passi, amics i familiars ja li estaran preguntant quan venen les criatures. Oi, Carla?
Oi, i tant. Bona tarda.
Bona tarda. Abans de res, Dolors, què li recomanaries a la Carla des de la teva experiència en vista que està a les portes d'aquesta etapa de maternitat, casament, parella, matrimoni?
Doncs jo el que et recomanaria, Carla, és que disfrutis molt de la teva vida en tots els sentits, tant privat com laboral, i que no deixis de fer res del que t'agrada de fer, que sempre puguis disfrutar de tot.
T'ho prens així, Carla?
Ho intento. La intenció és aquesta, seguim el mateix tipus de vides que tenim ara, perquè la veritat és que estem molt a gust, tant amb aficions, treball, etc., estem molt bé.
En el teu cas, a Dolors, vas haver de renunciar a la teva feina, com va ser?
És una decisió que prens conjuntament amb la teva parella en aquell moment, i el que li anava més bé, doncs, deixar una part de la feina, vaig ser jo, perquè vull dir, la meva parella doncs, era comercial, viatjava tota la setmana, llavors jo era la que estava més a la vora de les criatures i era la que podia reaccionar més ràpidament. Llavors el que vaig fer és passar de jornada laboral completa a jornada laboral partida. Passava a treballar doncs, 3 dies a la setmana o 4 dies a la setmana, ara no ho recordo, quedant-me el dimecres lliure, les tardes més acabava una mica abans, podia anar a buscar el nen a la mare d'acollida que me'l tenia, perquè allà el tenia amb una mare d'acollida.
Perquè no tenies família allà directa?
No, jo estava sola a Holanda. Bueno, jo vivia a Holanda, estava sola, no podia comptar amb ningú, no carregaré en els meus veïns, que és amb qui tenia molt bona relació, amb una tasca que no els hi correspon. Vull dir, llavors hi ha allà les mares d'acollida que durant els horaris que les mares treballen, elles et fan de guarderia.
I després del seu, quan vas renunciar totalment a la feina, no?
I quan va néixer el Duart vaig deixar la feina totalment i em vaig quedar doncs, a casa cuidant dels dos nens a full, jornada completa. Em vaig involucrar molt amb les escoles, amb totes les activitats dels nens, perquè jo a casa no m'hi sé estar. Llavors m'he de bellugar i aquesta era una de les maneres de poder disfrutar de la canalla i estar activa.
Tu, Carla, contemples una possibilitat com aquesta o tens clar que no renunciaràs a la feina?
Jo tinc molt clar que per molt que vinguin fills, per molt que vingui, jo no vull renunciar a la feina perquè em dona molta vida. I treballo d'una cosa que m'agrada molt i estic molt a gust. Llavors no vull renunciar a això. I el bo també és que la meva parella té un horari també molt bo, en aquest sentit ens ho podem tornar molt bé, ell està més a prop de fet que d'on vivim que jo on treballo, llavors li tocaria més treballar a ell el tema de cuidar més els fills i tot això que jo.
Per tant, creus que ara a nivell laboral les dones sí que han guanyat una mica més d'espai, que no tenen tanta càrrega? Com ho veus tu des del teu grup d'amigues, des de tu?
Clar, en el meu grup d'amigues ara properament no hi ha intenció de ninguna de tenir fills, però parlant-ho així una miqueta, jo per exemple, jo ho he parlat moltes vegades amb el meu cap i tot, i que no hi ha cap problema, que el que necessiti, etc., que m'ho accepten i que, vull dir, que saben el que és, vull dir, i que cap problema. I amigues que m'han comentat pues, el mateix, que al final les empreses s'han d'adaptar a la normalitat aquesta de que la dona pugui treballar també.
I creieu que és així? Quan heu fet alguna entrevista de feina, tu ara o tu Dolors en el seu moment, heu notat com se us preguntaven algunes coses que podien condicionar el fet de que siguéssiu dona a l'hora d'entrar a la feina?
No realment, a Holanda no hi havia aquesta situació, llavors són molt oberts i molt flexibles a l'hora de donar una feina a una persona que ha de tindre fills o que creuen que tindrà fills, no els importa, ho saben que és un fet i ho accepten sense cap mena de problema. Aquí, no ho sé, com seria.
Bueno, en el meu cas, jo sí que és veritat que, de fet, a l'empresa on estic ara, el dia de l'entrevista em van preguntar si tenia parella, vull dir, suposo que amb segones intencions, però al final em van agafar, vull dir, que dintre del que cap no crec que fos un problema en si, sinó més curiositat o més saber quina situació estava jo. No ho sé, tampoc no t'ho puc dir, no vull tampoc jutjar malament, perquè no, en aquest cas ha anat bé. I en altres entrevistes que he tingut, la veritat és que no recordo que m'haguessin preguntat mai cap tema d'aquests.
Jo crec que hi ha molta més consciència avui en dia.
Jo crec que sí, que avui en dia s'ha millorat molt.
Quan jo vaig començar a treballar aquí, abans de marxar a Holanda, sí que es mirava més aquestes coses. Però ara jo em sembla que la conscienciació és molt... hi és, i llavors et trobes que sí, que la gent... és ho dona per fet que les dones volem tindre una feina i volem desenvolupar-nos en el nostre món laboral de la mateixa manera que un home, perquè som iguals.
Bueno, de fet, fa poc ara em venia un cas al cap de, bueno, una persona d'uns 55 anys, és igual, que està treballant en una empresa i em va comentar en plan que havien d'agafar una noia nova. I la noia nova tenia uns 33 anys, 34, i era mare soltera. I que ella ho veia com descabellat que la contractessin en aquell moment.
Això aquí, eh?
Aquí a Sabadell. No vull dir noms perquè no cal, perquè, bueno, per respecte, però... Però sí, sí, a mi em va sorprendre molt i vam tenir una conversa una miqueta dura, perquè em va sorprendre molt que pensessin així. Perquè, clar, a l'hora de treballar deien que no seria tan efectiva, que el nen necessitaria cuidados, que etc, 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 que s'aniria allargant molt el tema i que no estaria per la feina. Però al final la van contractar i es veu que ha anat molt bé, però...
Bueno, també veure i trencar aquest tipus de prejudicis, aquesta prejudici i discriminació.
Totalment d'acord, perquè al final hem d'obrir la ment, perquè cada cop, si no, la gent es queda enrere a vegades amb aquests temes.
Perquè aquesta és una altra, no? El fet d'una mare que sigui soltera o una dona que no vulgui tenir fills, com tu comentaves ara, o sigui, hi ha una pressió, no?, per seguir l'estatu quo, no?, de tindre una parella estable, un matrimoni, no? Ja no et dic heterosexual o...
Mira, em vas a temes complicats, sí, sí. No, aviam, avui en dia hi ha molta gent del teu voltant que al principi no vol tenir fills i ho has d'acceptar, i sobretot les mares o pares no ho accepten de molta gent i els hi costa molt entendre perquè els seus fills no volen tenir fills. I a vegades moltes situacions de no voler tenir fills venen per lo que han vist a casa també, eh? Per els casos que conec jo al voltant de situacions de pares separats, etc., que avui en dia es normalitzen moltíssim.
O per un tema de feina, no? Al final, a vegades també pot condicionar o que el teu nivell de vida no et permeti, no? O la teva economia no et permeti tenir fills. Tu t'has sentit pressionada ara que et vas a casar? Una mica pressió de família o d'amics que ja et preguntin, amb tota la bona intenció del món, potser, però...
Sí, sí, actualment, sobretot amb amics, amb la família no tant, però tema amics... Sí que et van fent preguntetes i quan, per quan, no sé què, i jo, ui, no sé, ja veurem, ja, jo de moment estic molt bé, com estic feliç, sí que vull tenir fills, però no tinc per què tenir-los ara. Vull dir, encara, per molt que ens fem grans, el fill cada cop es pot allargar més el tema.
Jo crec que abans pensàvem que si no havies tingut el primer fill als 30 anys ja havies, se't passava l'arròs. Okay. No ho sé, es deia, fins als 30, bueno, però quan passis dels 30, ojo, que se't passarà l'arròs. I no és veritat, no és veritat. Mira't ara, vull dir, les dones estan tenint fills, el primer fill, als 40, i no passa res, no passa absolutament res, i poden fer-ho la mar de bé, i han disfrutat de la vida, que és el que, en definitiva, es tracta, no?, de disfrutar del moment i disfrutar del que tens.
Sí, sí. Mm-hmm. Sí, això també és una altra que a mi em costa veure-ho, això sí que ho penso, que a vegades quan veus una persona de, jo què sé, de 40 anys que acaba de tenir el seu primer fill, jo penso, passar l'adolescència d'aquest nen sent tu gran, no sé com deu ser tampoc, eh?
En aquest sentit. Suposo que tot té les seves avantatges i els seus inconvenients, sí, sí. Però jo també veig que ser mare, jo veig amb gent que ha sigut mare més gran, que es rejuveneixen, el conviure, el tindre un fill petit, es tornen, no sé, és com si tiressin enrere i recapitulessin i disfruten de la vida d'una altra manera, havent ja disfrutat la seva vida.
Sí, sí. Amb això molt d'acord, perquè sempre ho diem, quan tu vas a tenir un fill perds moltes coses, guanyes moltes coses, però a la vegada perds moltes altres, jo
canvia
crec.
Tot. Canvia tot i t'has d'adaptar a el que se't presenta. Vull dir, els pares que diuen que estan esperant un fill i diuen jo no canviaré res, és impossible perquè vulguis o no, aquella criatura és la que et guia el camí que has de seguir.
Sí, sí.
I si no, ja t'hi trobaràs.
Sí, sí, sí.
Has de seguir el camí del que et marca la criatura i llavors, basat en això, doncs has de fer una cosa o altra, que no has de deixar de fer el que t'agrada, no, però ho pots arreglar-ho de manera que puguis anar fent parts. Mira't, companys castellers que tenim, perquè no sé si ho puc dir, som castelleres totes dues, i de Castellers de Sabadell, ja que posem a dir-ho, diguem-ho tot, i veiem gent, doncs, que s'han d'adaptar, i quan no entra una a la pinya entra l'altra. Per què? Doncs perquè hi ha aquell xicarró per allà voltant i bueno, doncs t'adaptes, però segueixes disfrutant i d'això es tracta.
Això és l'important, crec jo, que puguis trobar l'equilibri aquest de poder tu també disfrutar, perquè sembla que si no, vull dir, hi ha gent que no, que té un fill i deixa tot per estar amb aquest fill. Llavors, aquests casos m'agraden molt. Jo, com veig certa gent per allà assabeguts, amb el nen petit, amb la criatura per allà passejant i tan tranquils, i ell, jo què sé, es fa una miqueta de festeta o un dinar o qualsevol cosa i porten el fill, doncs em sembla genial.
Sí, són part de la colla i participen en tot d'una altra manera, però hi participen.
I teniu la sensació que mirant l'altra banda de la moneda, no? Així com la part positiva pots disfrutar molt amb el teu fill, però quan hi ha problemes o quan el fill es posa malalt o quan a nivell escolar o a nivell qualsevol tipus de problemes en qualsevol sector, sempre hi ha una mica més de pes en les mares, que potser les mares són les que s'encarreguen de veure què li passa al nen o què passa a l'escola, les tutories...
Sí, 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 és així. Per què? Doncs perquè som nosaltres les que sempre hem cedit i ens hem quedat a casa o més a la vora de casa o ens hem adaptat més que no pas els homes fins ara. I ojalà canvi tot això i tu, doncs, la teva parella cuidi més el tema familiar.
No, però, per exemple, l'altre dia parlava amb una persona de Castells que em deia que el contacte amb la guarderia és ell, no ella. En plan de que si la nena li passa qualsevol cosa, el truquen a ell i més que res, no perquè sigui ell o ella, sinó perquè ell treballa a prop de la guarderia, ella no. Ella treballa a Barcelona i aquí a Sabadell. Llavors, doncs passa qualsevol cosa, doncs el contacte és ell. Llavors, si l'ha d'anar a buscar qualsevol cosa, és ell el que s'encarrega.
I això està molt bé, que les coses canvin i que no sempre sigui la dona la que se n'hagi de cuidar de tots els maldaventres, no?
No, en casos com aquests a mi em fan veure que és possible el canvi aquest que estem intentant, crec jo, encara que sigui petit el canvi, però que es comenci a fer, perquè...
Jo estic segura que s'aconseguirà, que el jovent que esteu pujant ara us ho agafeu d'una altra manera. Nosaltres seguíem potser una mica els patrons que ens van donar i s'estan trencant molts motlles, i això és molt important.
Sí, sí. Per tant, tu creus que tu veus una evolució molt clara en aquests darrers anys?
Jo sí, jo hi veig una evolució. Que va a poc, sí, però hi és una evolució, perquè això que acaba d'explicar la Carla, això era impensable anys enrere. Mhm. Sempre la mare.
Sí, sí, no, i això ho veus amb la família, vull dir. A casa meva jo ho he viscut, per molt que la meva mare sigui una persona molt oberta, molt tal, la meva mare era la que s'encarregava de nosaltres, el meu pare no. I ha sigut així, per molt que ell també treballés aquí a Sabadell, per molt que tot, no.
Bueno, igual que les feines de casa, al final quan estàs amb una parella, que ja no et dic de tenir fills, eh? Quan estàs amb una parella també doncs, totes les feines de casa, la compra, el menjar... La neteja anava sempre a càrrec de la dona, no? I ara és com si ara tu estàs convivint amb la teva parella, imagino que ho feu els dos per igual.
No, portem 3-4 anys quasi ja visquem junts i això és impensable. Vull dir, de fet, el que s'encarrega més de cuinar i tot això és ell. Jo li faig un cop de mà perquè, bueno, sí, perquè entre els dos es fan les coses més ràpid i millor, no? Però sí, és ell qui s'encarrega de la cuina i tot això... I neteja, ens ho partim i compra igual. Depèn dels dies, va un o l'altre i cap problema. I ho hem gestionat així i ens va molt bé, la veritat.
Que bé aquest canvi.
Pues sí, sí, està molt bé. Està molt bé que aquestes tasques es reparteixin amb igualtat i a vegades, inclús sense parlar-ho, ja es reparteixin, sense tindre de dir, escolta, fes això, sinó que l'altre ja vegi que les coses s'han de fer conjuntament. No porto una etiqueta que digui tu perquè ets dona has de fer això o tu perquè ets home has de fer això. No, ho fem junts o tu fas una cosa i jo faig l'altra, o no sé, vull dir, i això està molt bé. Que va a poc, sí, però que s'està fent també.
I això encara hi ha alguns reptes, com per exemple la bretxa salarial, no? O sigui, no sé, tu Carla, si en aquest sentit veus que falta alguna cosa, que creus que és el més difícil de canviar encara o que s'ha de polir.
Bueno, vulguis o no, jo per exemple treballo en una empresa on jo sóc l'única noia, ¿vale? O sigui, és una empresa molt petita... Està la dona del jefe, però que, bueno, està ficada a l'empresa, però no apareix mai per allà, llavors som 3 nois i jo. I vulguis o no, tot es nota una mica. Per molt que ells siguin, vull dir, molt respectuosos, molt tot, a vegades sí que hi ha situacions on notes que, bueno, que no és del tot just o tal, i ho intentes parlar i solucionar-ho, però és complicat a vegades també aquest sentit. I tema salarial, en el meu cas no puc dir res perquè, vull dir... cap tenim el mateix, la mateixa posició, el mateix tipus de treball per jutjar si estem equilibrats o no. I últimament amb els casos que d'amics i tal que parlo estan igualats amb aquest tema, però jo crec que segur que si han de triar a vegades si puges a una noia o a un home, això crec que depèn de quina situació s'estira més encara per pujar un home, en aquest sentit sí.
Bé, l'important és dir, no? O sigui, així quan hi ha desigualtats que comentaves, dir-ho...
No quedar-te curt, perquè al final t'has de sentir còmode, jo és el que dic, jo comparteixo 3 dies a la setmana amb ells i jo estic molt còmode, però hi ha moments que hi ha situacions que t'incomoden una mica i tal, però com que també és una empresa on som com amics ja quasi, doncs fem això, doncs qualsevol tema jo agafo i ho parlo i cap problema. I si ells intenten controlar-ho o el que sigui. Sí, sí.
I a l'última, per acabar, avui, 8 de març, moltes dones faran vaga, doncs, per evidenciar, no? Que són una peça clau també a la seva feina que se les ha de tenir en compte. No sé si vosaltres, durant aquests anys que us heu plantejat, doncs, fer vaga algun any o no, us ha tirat enrere les possibles represàlies que podia haver per la part de l'empresa, l'hora de faltar...
No per el que pugui dir l'empresa, perquè el que pugui dir l'empresa és realment més igual, vull dir, és la teva decisió i és el teu dret fer vaga en aquests moments. Llavors, per aquesta raó, no, si he deixat de fer vaga alguna vegada és perquè no m'ho podia permetre per la feina que estava fent, per no trencar un ritme o un projecte que s'estava desenvolupant. Llavors va ser més per mi mateixa que vaig dir no, avui, encara que vulgui no puc, en vez de que l'empresa m'hagi posat alguna pega.
Sí, sí, totalment. Jo mai he fet vaga, m'han ofert fer vaga, però per un simple fet de que penso que no és un... O sigui, no ens hem de reivindicar només un dia, sinó que durant tot l'any tots hem de fer petits passos per fer-ho. I llavors... Estic d'acord en anar a la manifestació, això sí que a vegades hi he anat, aquest any suposo que hi aniré, bueno, després aniré cap allà, i això, però no estic al favor del 100% de parar un dia per reivindicar-nos per això. No ho veig del tot. Crec que el treball és dia a dia i entre totes aconseguir-ho.
Totalment. Doncs moltes gràcies a totes dues per haver assistit en aquesta tertúlia. I seguirem reivindicant el Dia de les Dones, avui i sempre.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Dia Internacional de les Dones a Ràdio Sabadell. Yeah. When I get chills at night, I feel it deep inside, without you. Yeah. Know how to satisfy, keeping the tempo right, without you. Yeah. Pictures in my mind.
Coses que té la dona a la societat actual és la pressió estètica. Les xarxes socials i els seus filtres han creat una imatge d'una dona que ha de ser perfecta, guapa i prima i disposada a dir que sí a tot i a tothom. Les dades diuen, per exemple, que l'edat mitjana de les operacions estètiques ha baixat dels 25 als 20 anys, fruit de la voluntat d'aquestes joves d'assemblar-se a uns cànons de bellesa difícilment recreables. Com a rebuig aquest moviment, però, ha nascut el concepte del body positive i la lluita contra la gordofòbia, i una de les abanderades és la sabadellenca Mara Jiménez. La influencer té més de 400.000 seguidors a Instagram sota el nom de Croqueta Mente i defensa que cal treballar des de l'educació.
Jo crec que el primer és molta educació. O sigui, crec que el primer que hem de fer és d'arribar a tota la mentalitat que tenim pesocentrista, no? I amb tota la mentalitat grassofòbica, que és la que ens ha portat fins aquí, no? Al final, la gordofòbia és una violència que està a tots els estrats de la societat. Per tant, hauríem de començar a canviar moltes capes, des de les tendes, les cadires, el tracte que rebem a les consultes mèdiques, el tracte social que rebem...
Jiménez ha presentat aquest dimarts el seu llibre Acepta i Vuela a l'Auditori de l'Espai Cultura Ple fins a la bandera. Per aprofundir-hi, conversem ara amb la psicòloga Mireia Cabero, que ens endinsa en el món de la pressió estètica. Molt bon dia.
Molt bon dia.
La pressió estètica sobre la dona és cosa d'ara?
No, és cosa que ve des de fa temps. Ara el que passa és que en som més conscients i hi ha tota una sèrie de corrents que reivindiquen aquesta pressió i tota la cultura patriarcal a la que hem estat sotmeses. Llavors hi hem posat llum a algú que venim patint des de fa molts anys. De fet, podem parlar amb les nostres mares i les nostres àvies que ens dirien la importància que ha sigut també a la seva vida el ser dones primes, el ser dones boniques, òbviament des de la perspectiva d'aquestes últimes dècades, perquè anteriorment el cos de la dona no tenia els cànons que té ara, en tenia de diferents, però sempre ha estat algú molt present en l'inconscient col·lectiu femení.
I com es gestiona tot això a nivell de salut mental, per el fet d'haver d'encaixar, no?, en un model?
Doncs, com bé es pot veure, costa d'encaixar. Sobretot ho podem veure en les edats més infantils. Es comença a parlar de que a partir dels 11, 12 anys, les nenes, algunes, òbviament, no tothom, comença a manifestar la pressió per no assemblar-se a aquests prototips que tenim. De fet, en l'època evolutiva que més ens esclata aquesta pressió és a l'adolescència, on el cos està canviant, on ser agradada comença a ser molt important i, per tant, costa de gestionar perquè no en som conscients. En la mesura que ens fem grans, augmentem la consciència de nosaltres mateixes, de la pressió social, del que agrada, del que no agrada, podem relativitzar i, per tant, és en el moment en què augmentem consciència que podem gestionar-ho. Però quan passen edats tan infantils, que és on la pressió es fa més evident, si no hi ha recursos tant de gestió com d'adonar-nos-en, sortir endavant, diguem, d'una manera satisfactòria, tranquil·la i segura de tu mateixa costa més.
Això es manifesta en l'edat infantil i adolescent, més habitualment, tot plegat incrementat per la irrupció de les xarxes socials, que entenc que han afegit més llenya al foc.
Absolutament, perquè sempre la publicitat ens havia fet veure aquells models ideals, però és que ara la publicitat, per dir-ho d'alguna manera, és a dir, aquests models ideals ens arriben per tot arreu. Ja no només és obrir la tele, obrir una revista, sinó és que agafo el mòbil o vaig pel carrer i constantment estic rebent aquest tipus d'estímuls. I a les xarxes socials, a més, com que prima aquesta imatge de la felicitat i de la bellesa, hi han sortit moltes aplicacions que et permeten retocar-te de moltes maneres, allò que apareix sovint és més irreal que real, no ens n'adonem i seguim tenint com a prioritaris o com a models expressions facials o belleses corporals que són fruit d'un tractament informàtic, no són fruit de la vida. Per tant, encara vivim més equivocades, no, amb aquests referents, per dir-ho d'alguna manera.
I com es pot combatre tot plegat?
Ser-ne conscients. La consciència és molt important. Adonar-nos-en que aquest patiment que tenim és fruit d'una pressió externa, que aquesta pressió externa no l'hem decidida nosaltres. L'ha decidit un col·lectiu que històricament han estat homes, cada vegada decideixen dones. I quan amb entorns de marques de roba, la presa de decisions està marcada per dones, acostumen a haver canvis en els cànons. Per tant, comprendre això, i per tant cal explicar-ho molt bé i cal donar evidències d'això, ens permet veure que estem sotmeses a unes lleis que no són universals i que s'han de complir, sinó que són fruit de que havíem d'agradar a un perfil determinat d'home. I ens van dir, a nosaltres ens agradeu si teniu aquest tipus de pit, aquest tipus de cul i aquest tipus d'estómac. I nosaltres ho hem cregut com si allò fos universal i com si s'hagués de ser així, perquè és que si no, una no és bonica de cap altra manera, no? Llavors, avui en què ens adonem, guanyem en autogovernança, tenim la possibilitat de preguntar-nos, jo vull això per mi o no ho vull? Vull estar sotmesa a unes decisions de persones que no han pensat en mi, han pensat en ells, han pensat en unes marques de roba, han pensat en un perfil específic de vestimenta. En la mesura que podem prendre decisions conscients, ens assegurem que jo puc decidir amb més fidelitat a mi i no fidelitat a una normativa social.
Clar, però això requereix una reflexió prèvia, no? I una feina prèvia a casa, a l'escola i en tot el nostre entorn.
Exacte, sí. Requereix que tots els adults i adultes de referència que la nostra canalla ens tenen, ja sigui com a pares i mares, ja sigui com a mestres, ja sigui com a monitores de menjador, com a monitors i monitores esportius, de casals d'estiu, que siguem conscients que durant l'estona que aquesta canalla està amb nosaltres, nosaltres som els seus referents. Ens escoltin més o menys, però som els seus referents. Per tant, allò que nosaltres verbalitzem, allò que nosaltres li donem importància, ells i elles aprendran a veure-ho a través nostre també. Per tant, que nosaltres tinguem clara, com a adults i adultes de referència, aquesta mirada més crítica, més a despertar consciència, més d'ajudar a gestionar, més fàcil serà que quan estiguem amb elles i ells, parlem de temes així, nosaltres puguem oferir-nos la seva mirada, la nostra mirada, perdó, que obrim a la seva reflexió, que obrim debats. En definitiva, generar espais on se'n pugui parlar, perquè parlant-ne apareixen altaveus de moltes maneres de veure-ho. I la canalla el que necessita són estímuls per a poc crear la seva pròpia visió i criteri al respecte d'allò que avui en dia, per tots els trastorns alimentaris que desenvolupa, trastorns alimentaris, trastorns d'autopercepció, vull dir que no és només a través de l'alimentació, a través de l'autopercepció, sentiments d'autoeficàcia, autoestima, confiança en nosaltres, siguem homes o siguem dones, perquè la pressió estètica cada vegada està travessant més a tothom. Doncs és tant el que ens estem jugant que totes les estones que puguem dedicar a fer-lo reflexionar, si nosaltres ho veiem així, com ho veieu vosaltres, qüestionar-los amb carinyo, jo penso que és absolutament necessari. Mai com avui hem tingut dades de salut mental tan alarmants i tan greus amb canalla. I part d'elles és això. N'hi ha molts altres motius, sens dubte.
Aquestes veus crítiques cada cop són més fortes, cada cop també s'expressen més en aquestes xarxes socials que arriben a tot aquest jovent. És una cosa que està arrelant aquest missatge de body positive, aquesta lluita contra la gordofòbia?
Està arrelant. Per tant, ens fa bé anar escoltant que hi ha altres maneres de viure amb cossos diferents, i que els cossos diferents, aquest model prototípic, no tenen per què suposar ni infelicitat, ni impacte en les relacions sexuals, ni impacte en les relacions afectives, ni impacte social, però jo crec que encara no estan sent suficients, perquè el dia que siguin suficients no ens trobarem amb determinats trastorns o en determinades idees d'autoimatge que estiguin sent tan doloroses per la joventut. Llavors, està fantàstic perquè aquest és el camí, però encara no estem en aquell punt on hi ha equilibri entre una veu i l'altra, entre altres coses, perquè venim d'un històric de tants anys on el missatge ha arrelat, que d'arrelament de missatges acaben sortint-ne valors, creences, actituds i tipus de pensaments que estan transicionant, però que necessitem molt més remol per fer una transició total. Però que ja està magnífic, hem d'anar en aquesta direcció, sens dubte.
Doncs des de Ràdio Sabadell també reivindiquem aquesta voluntat de sentir-nos lliures, de vestir, de fer de la manera com ens sentim a gust i no per encaixar a la societat. Anem parlant de tot plegat amb la psicòloga Mireia Cabero. Gràcies per atendre avui aquesta trucada en aquest especial 8M Ràdio Sabadell.
Gràcies a vosaltres i em sumo a la vostra reivindicació.
El 8M a Ràdio Sabadell.
I ara fem una aturada en el camí perquè també us volem explicar altres coses, al marge del 8M. Per exemple, uns bons consells de la TUS. Per què agafem l'autobús? Per no tenir problemes d'aparcament, per la teva seguretat, per arribar a tots els barris de Sabadell, per la teva tranquil·litat, per estalviar, per controlar el teu temps. Vaja, que n'hi ha molts motius perquè la nostra ciutat, per exemple, tingui menys emissions dolentes. En definitiva, pel nostre planeta. Agafem l'autobús. I ara, des del 25 de gener, es pot validar amb la T-Mobilitat en les línies del transport urbà de Sabadell i també de Sant Quirze del Vallès. TUS manté el sistema de validació actual que permet viatjar per l'àrea de Barcelona amb tecnologia sense contacte. Té facilitats, té comoditat, té seguretat, té avantatges. On vulguis anar, TUS. TUS, Transports Urbans de Sabadell. I hem parlat de la pressió estètica, reprenem una mica el fil perquè també hi ha la pressió sexual. I la sexualitat femenina i els tabús que l'envolten, els mites i les falses creences, també són un tema que a dia d'avui, en època d'alliberament sexual, se'n parla poc. I no només a casa nostra, sinó que a la majoria de les societats del món. I és que al llarg de la història se'ns ha imposat tot un seguit de falses creences i la sexualitat femenina s'ha vist sovint supeditada al desig de l'home i en el compliment d'una funció bàsicament reproductora. Així, generació rere generació, hem anat transmetent a nois i noies una gran diferència, llibertat sexual per als nois i repressió sexual per a les noies. Elisabet Dionís, educadora i terapeuta sexual i també membre del col·lectiu Les Magranes, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Per què encara persisteix aquesta visió?
Jo crec que és que han sigut molts, molts anys, molts segles d'aquesta repressió. No podem oblidar que vivim immerses en una cultura que és judeocristiana i hem mamat el que hem mamat. Aleshores, han sigut molts anys de donar-nos una informació molt concreta i tot just ara podríem dir que comencen aquests canvis. O sigui, fa molt poc temps que s'està posant l'èmfasi i la mirada en un altre lloc, que és més en el plaer femení. Fins ara no havia estat així.
Encara està mal vist que la dona parli obertament de la seva sexualitat, que en gaudeixi, que ho comparteixi?
Sí, malauradament sí. Podríem dir que hi ha hagut molts avenços en molts indrets, en algunes parts, no, del món, evidentment, però segueix havent-hi aquesta sensació que no et pots expressar del tot i que sí, com tu dius, una dona que pensi molt en el sexe o que tingui una obertura mental cap al món de la sexualitat, tot això sí que té un punt de judici.
A les dones mateix, ens autocensurem d'alguna manera, també?
Jo crec que sí, pot haver una mica d'autocensura i també en molts casos hi ha molt desconeixement. És a dir, segueixen havent moltes dones, joves, persones adultes, que desconeixen com funciona el seu cos, com recorre el plaer al seu cos, quins són aquests mecanismes i circuits de plaer, com poden gaudir de la sexualitat. Tota aquesta informació no ha arribat a tothom. Estem fent molta feina, però malauradament queden moltes persones que encara no tenen la informació.
Sembla mentida, no?, en un moment en què podem estar informats a cop de mòbil, per dir-ho d'alguna manera, i que hi hagi tota aquesta informació però que no arribi encara. On s'hauria d'incidir perquè això canviés?
Des del meu punt de vista i tenint en compte la feina que fem des de Magranes a centres educatius, jo considero que és super insuficient, és molt insuficient la informació, l'educació, l'acompanyament a les sexualitats i els efectes que es fa des de les aules. Per mi s'hauria de començar per aquí, evidentment a les famílies, però crec que l'educació, el fet de que totes les criatures passin per les escoles o pels instituts, és un punt de trobada on es podria facilitar tota aquesta informació. Encara hi ha molts centres educatius que no proporcionen informació, educació sexual ni afectiva, ni fan aquests acompanyaments. I per mi el punt clau seria aquest.
Clar, independentment de la cultura que tingui cadascú a casa seva, no? A l'escola al final igual a tots els alumnes i per tant és un tema que es pot abordar d'aquesta manera més transversal.
Sí, des del meu punt de vista sí. Per què? Perquè som éssers sexuats des que naixem. La sexualitat forma part de la nostra vida, és un àmbit de la nostra vida. No ho podem obviar, això. Si més no, quan som criatures, doncs potser ens fa una miqueta més de respecte, però quan arribem a l'etapa adulta, volem que totes les persones gaudeixin, no?, de la seva sexualitat. Si tenim fills o filles, volem que quan siguin grans puguin gaudir de la seva sexualitat. I també volem que quan siguin criatures o adolescents, tractin amb cura els seus iguals, no? I tractin amb respecte. O sigui, els hi volem inculcar uns valors. I quan estem parlant d'educació sexual i afectiva, no és ensenyar a fer l'amor o a tenir relacions sexuals a una criatura. Estem parlant de donar aquests valors que tenen a veure amb el bon tracte i amb les cures en les relacions.
Sobretot perquè hi ha dades esfereïdores que al final els joves cada cop consumeixen més d'hora el porno, no? I aquest potser, o segurament, és un referent que no toca precisament per capgirar aquesta realitat.
Exacte. El porno és... Sí, existeix i és molt difícil lluitar contra aquesta indústria, és impossible, i forma part de les nostres vides i sobretot forma part d'aquesta educació, entre cometes, sexual i afectiva de les nostres criatures i dels adolescents. Des del moment en què entren en contacte amb un dispositiu digital, és superfàcil, per no dir automàtic, que entrin en contacte amb el món de la pornografia i els hem d'explicar que allò no té res a veure amb la realitat.
I en una jornada com la d'avui, amb el 8M, quin missatge hauríem de llançar a les dones en aquest moment d'alliberament sexual?
Uf, el primer pas per mi és que es coneguin, que s'escoltin, que explorin el seu cos i que tant de bo totes poguéssim desaprendre tot allò que ens han ensenyat i el que hem mamat i tinguéssim la valentia, el coratge i les ganes d'explorar el nostre cos i d'anar a la recerca del nostre plaer.
Doncs els deures, no afegeixo res més, que ens ha posat l'Eli Dionís, d'educadora i terapeuta sexual i també membre del col·lectiu Les Magranes. Coneixe'ns a nosaltres mateixes per poder gaudir en plenitud. Gràcies i bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
I part d'aquesta educació sexual també ha tingut molt a veure històricament, tradicionalment, amb aspectes com els rols de gènere i la cultura del patriarcat, que s'encarreguen d'endarrerir, malauradament, l'arribada de la igualtat entre dones i homes, que reivindica, com diem, en jornades com les d'avui, sobretot en els àmbits escolar i familiar. Ho abordem aquesta hora amb la parella de l'Èlia, el Pau Duran i Dearo. Molt bon dia, Pau.
Bon dia, doncs de tot plegat en volem parlar amb l'Aida Gallego, que és fundadora de l'Espai Criança i Salut, doula i experta en criança. Gràcies per venir, Aida.
Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
A veure, rols de gènere. Què hem de fer perquè dins de l'escola, dins de la família, a casa, no seguim reproduint uns rols que en principi sembla que a tothom ens sembla que ja no toquen, que no són d'aquesta època.
Clar, això, així com a titular, és molt difícil, tenir una frase per dir. Jo no tinc el botó. El que sí que crec que és molt important per poder visibilitzar-los, no? Per poder nombrar-los, per poder canviar-los, jo crec que és molt important que siguem conscients totes i tots i totis de tot el que sí estem mal fent, per dir-ho d'alguna manera, no? Però alhora també hi ha moltes barreges, sobretot en la criança, en la família, que ho perpetuen, però que a vegades biològicament és així. Però a mi ara, quan m'has preguntat a l'escola, no? Doncs el primer que em ve és deixar de dir reunió de pares, quan la gran majoria són mares, i dir reunió de famílies, per exemple, quan nosaltres estem en un gran auditori i algú diu que s'aixequin els pares que hi ha aquí. Ens aixequem les mares moltes vegades, però si preguntessin les mares que han vingut avui s'aixequin, no s'aixecaria ningú pare, no? Llavors jo, per exemple, això crec que és molt important, no? També per mi una part de treure aquests rols de gènere és obrir la família. Les famílies són diverses. Hi ha famílies monoparentals, hi ha famílies heteronormatives, hi ha famílies homosexuals. Hi ha tant tipus de família com famílies. I jo crec que això també des de l'escola i des de les famílies seria important. Entendre que quan... Per mi és molt important entendre que quan una dona o persona gestant decideix agafar una excedència, ara parlo d'aquest rol com que està més arraigat, que seria, no?, la dona es queda en casa i el pare o la parella.
La tasca reproductiva.
Exacte.
I de cura per la dona.
Exacte. No? Però és que la tasca reproductiva no significa només jo m'embarazo i tinc un nadó al món, sinó que la tasca reproductiva és continuar reproduint l'espècie. I li hem tret una importància a aquesta tasca que és brutal. La tasca reproductiva podríem dir que dura gairebé un primer septenni, que és mantenir la cura d'aquesta nova espècie que estem criant constantment.
Un primer septenni et refereixes a 7 anys?
Per mi seria, sí. Sí, sí. Perquè l'alimento, el crio, l'introdueixo a la societat i l'acompanyo, no? I en aquest primer septenni és quan nosaltres com a persones, com a infants, sortim al món, no? La majoria que som mares i pares ens n'adonem que hi ha un gran canvi quan comencen primer de primària, quan fan aquests 7-8 anys, perquè ja estan preparats, faig unes cometes, que no em veieu, o preparades, no?, per sortir al món. Llavors, aquests 7 anys estem fent una tasca reproductiva, que aquesta criatura, que serà un adult o adulta en aquesta societat, pugui relacionar-se des d'un lloc correcte, no?, amb un consum responsable, amb una afectivitat responsable, amb una cocriança responsable, etc. No? Llavors, com podem canviar? Doncs amb les paraules, quan una dona o el pare o la parella, l'altre progenitor o progenitora, decideix quedar-se a casa a criar, no es queda a fer les tasques de la casa, a comprar, a netejar, es queda a criar. Criar és duríssim. Les cures haurien d'estar al centre i les cures no estan mai al centre. La cura, quan alguna de nosaltres decideix quedar-se, perquè per mi no hi ha acte més revolucionari i feminista que decidir ser mare, la decisió és el que és revolucionari i feminista. Decidir ser mare o no ser mare, no? Però aquesta decisió és lo revolucionari i que les cures estiguin al centre, deixar de que siguem una societat adultcentrista, les cures al centre en la infància, però quan siguem grans en la gent gran també. Aquestes cures sempre s'ha donat per fet que ha de ser una tasca de la dona. No ho sé. Això deixem que ho decideixin, no? Les dones.
Fem un pas més. A més dels rols de gènere, tenim el problema de la cultura del patriarcat.
Clar, el patriarcat, no sé si és la cultura o és la societat, no? Podem dir-li com vulguem. El patriarcat és algo que ens atraviesa de forma vertical a tothom, homes i dones. És a dir, jo estic segura que hi ha molts homes que voldrien potser demanar-se ells d'excedència per tenir cura de les criatures, però això com li dius a tu col·lega, que als 10 dies ja va marxar i ja va deixar, no? És molt complicat, o aquesta cultura del patriarcat també està en aquests grups de WhatsApp d'homes on s'envien fotos de tetes i aquests homes no estan a gust però no t'atreveixes a dir ei, això és ofensiu, marxo del grup, perquè hi ha una pressió social. El patriarcat no només és una qüestió de dones, és una qüestió de persones, com el feminisme. El feminisme no parla de dones, parla de persones. El que passa que és molt important que nosaltres ens posem al capdavant d'aquesta lluita, perquè si no, una altra vegada, no?, la mirada va envers a que guai és aquest tio que és feminista, no? La cultura del patriarcat, doncs fent-la fora. Entendre que l'home, sobretot, cis, sobretot, està en un lloc de privilegi i ens fa molta por perdre aquest privilegi. Jo ho entenc, jo ho absolutament entenc, perquè jo sóc una dona, en principi cis, no ho sabré mai, privilegiada. Jo sóc, també estic al privilegi i em costa molt. És a dir, jo no sóc qui per parlar de racisme moltes vegades, perquè jo no li puc explicar a una persona racialitzada com ha de sentir-se, no? Llavors jo crec que perdre aquest privilegi és el que més por ens fa i el que més ens costa i el que més ens té com enganxats amb aquest superglú en aquesta cultura patriarcal. Però el patriarcat està a les escoles. Què hi ha al pati? Una pilota i un camp de futbol a tots els patis que no estan treballant des dels patis coeducatius. I des de sempre, no vull dir que això sigui més de nois o noies, sinó quan una noia vol jugar a pilota, moltes vegades no pot, pel motiu que sigui, perquè el rol de gènere ha fet que tots aquests nois i totes aquestes noies vegin que qui juga a pilota són els nois i qui està en un banc ocupant poc espai, com en el transport públic, som nosaltres, les dones, no? L'altre dia parlava amb una amiga i m'explicava que va baixar als ferrocarrils i al seure va seure entre dos homes amb les cames obertes, no? Ara em mira raro, eh? Però que és així, no? I jo moltes vegades, si jo no em sento còmoda, no estic sentada, li dic, perdona, em deixeu una mica d'espai? Jo no he trobat mai a ningú que em digués, hòstia, no. Normalment es diu, hòstia, perdona, no? Però ens fa por reclamar aquest espai que és nostre. Hi ha congressos de feminisme, congressos de menstruació liderats per tios. Hello! O sigui, la cultura del patriarcat és donar espai a les dones perquè puguem parlar de lo nostre. La cultura del patriarcat, abolir-la significa que quan nosaltres criem hem de donar eines als nostres fills, i ara parlo en masculí, perquè no vulguin pertanyar a la manada, perquè s'atreveixin en un grup de WhatsApp on no estan còmodes, diu, a mi no em sembla això còmode, marxo d'aquí. On poder dir-li a un col·lega que està violentant a una dona o a una noia, poder dir-li, no em sento còmode aquí. I això ho hem de fer els adults, a la nostra criança, als nostres instituts, a les nostres escoles, i ho ha de fer també les institucions. Jo tinc una filla que fa quart de l'ESO i l'altre dia m'explicaven que ara a tercer de l'ESO faran uns tallers de comenstruació. A la tercera de l'ESO, la majoria de noies i nois, perquè això s'hauria de fer també als nois, la tenen a sisè, primer de primària, a tercer de l'ESO. Vull dir, si no entenem ni els tempos que tenim, no? O jo em poso en el meu context, les dones de postpart no és la quarantena, són 2 anys. Si no entenem això, no? És molt difícil. I el problema és que és com que hi ha coses d'homes i de dones. No, hi ha coses de persones. I abolir el patriarcat i afavorir el feminisme és una cosa de persones.
Aida Gallego, moltes gràcies per venir a compartir aquestes reflexions amb nosaltres en aquest 8M.
A vosaltres, moltes gràcies, i seguim amb la lluita.
I segur que tots, totes, podem fer alguna coseta més per canviar aquests rols de gènere i la cultura del patriarcat.
Dia Internacional de les Dones a Ràdio Sabadell.
Desde pequeña te lo van a indicar, con las muñecas tienes que jugar, olvídate del fútbol, tú a bailar. En los cuentos lo explica muy bien, miras de rosa y ella también, hasta que llegue un príncipe te salve y todo salga bien. Harta de tanta tontería me tienen hasta el... Por no dejarme ser quien quiero, harta, ojalá que algún día rompamos ese rol. Dejemos de ser princesas, echemos al rey y seamos reinas. Nosotras solas podemos, no necesitamos que nos salves de nada, mejor sálvate a ti. Cuando crezcas lo vas a ver, no eres nadie, tú eres mujer, te abren la puerta al pasar. Cuando crezcas lo vas a ver, no eres nadie, tú eres mujer, cobras menos y tu jefe siempre será un él.
Molt bon dia, són les 12, us parla Elena Molís Sancho.
Ràdio Sabadell, notícies.
La Generalitat i l'Ajuntament de Sabadell han arribat a un acord per incorporar més professionals al CAP de Can Llong. Més concretament, hi haurà 2 metges més, 2 infermeres més i també 2 persones del Departament d'Admissions. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha anunciat via Instagram que el nombre de professionals es tornarà a revisar a mesura que vagi incrementant la població que atén aquest CAP.
Està treballant en fer una nova organització, doncs, perquè el CAP de Can Llong pugui atendre una mica més la població, i quan això passi també s'incrementarà en la mateixa proporció aquest personal sanitari. Amb quin objectiu? Que és el que nosaltres hem defensat sempre des del primer dia de la ciutat. Que no només es tractava de fer un nou edifici, sinó de fer un nou edifici que estigui dotat de més personal mèdic i sanitari i, per tant, doncs, que no fos només un desdoblament del CAP Can Rull.
Segons ha traslladat la conselleria, aquest personal se sumarà al personal específic de Can Llong que ja s'ha incorporat recentment, és a dir, els 2 professionals d'infermeria i els 2 auxiliars. Altres temes, la síndica de Greuges, Eva Bellan, encara no ha decidit si vol seguir exercint el càrrec a partir de l'abril. Després de 5 anys reivindicant més recursos, per a Bellan seria important que la seva feina estigués regulada per una legislació catalana. Ho ha apuntat al Cafè de la Ràdio.
Durant el meu mandat de presidenta del Fòrum de Síndics i Síndiques de Catalunya vam redactar una proposició de llei que ara mateix està a debat al Parlament per donar un marc, diguem-ne, a totes les sindicatures locals amb tots els temes, des dels recursos fins als processos de selecció de les persones que encapçalen. Fins i tot en aquesta proposició de llei demanem a la Generalitat que doti de recursos econòmics, diguem-ne, als ajuntaments per poder mantenir les institucions.
Avellán se li acaba el mandat com a síndica el mes d'abril, però ja preveu que se li allarguin les funcions fins després de les eleccions municipals del mes de maig. I als esports amb l'Adriana Arroyo Clemente, molt bon dia.
Bon dia, Àlex. Gualda compareix d'aquí a una hora en roda de premsa. El migcampista bilbaí del Sabadell ha participat en un gol cada 130 minuts que ha jugat. En Miqui Lladó encara no ha estat titular, però de revulsiu ha notat ja 3 gols i 2 assistències aquesta temporada. Els arlequinats han començat a preparar avui a Sant Oleguer el Sabadell-Múrcia de diumenge a les 7 a la Nova Creu Alta, un partit que es perdrà per sanció. L'exarlequinat Sergio Aguza, que diumenge va veure la cinquena groga amb l'equip murcià. Els sabadellencs Dani Fernández i Aleix Gómez s'enfronten aquest vespre a Suècia amb la selecció espanyola d'handbol. Els dos extrems han entrat a la llista de Jordi Rivera, a diferència d'ahir en Tarrafeta. El partit començarà a Linköping quan passin 10 minuts de les 7 del vespre i serà la repetició de la final de consolació del passat Mundial, en el qual Espanya va guanyar el bronze. Diumenge a les 6, els dos equips tornaran a veure's les cares, en aquell cas, a l'Olivo Arena de Jaén. I fora de la ciutat, segona derrota consecutiva pel Barcelona a l'Eurolliga masculina de bàsquet. L'Olympiacos va superar l'equip de Sarunas Jasikevičius ahir per 77-70, garantint-se així un bitllet pels play-offs. Finalment, per últim, el Chelsea i el Benfica són els dos primers classificats pels quarts de final de la Champions masculina de futbol. Els londinencs van remuntar l'1-0 de l'anada amb un 2-0 a Stamford Bridge contra el Dortmund, mentre els portuguesos van golejar 5-1 al Bruges. Avui a les 9, Bayern-PSG a Munic amb 0-1 pels bavaresos del primer partit i a Londres, Tottenham-Milan amb avantatge per la mínima dels italians.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit, torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada o busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Ràdio Sabadell, escolta'ns, arribem a tu.
Sabadell en joc.
El Sabadell ha tornat a treure el cap del descens. I si aquesta pogués ser la definitiva, un Real Murcia enratxat posarà a prova la fortalesa mental dels arlequinats. Aquest diumenge, a 6:45 de la tarda i des de la Nova Creu Alta, Centre d'Esports Sabadell, Real Murcia. Viu la transmi més arlequinada amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris d'Adriana Arroyo i la direcció de Pau Vituri.
Què tal? Molt bon dia, benvinguts al Sabadell en joc de Ràdio Sabadell.
Diumenge, 12 de març, a 6:45 de la tarda, Sabadell en joc. Centre d'Esports Sabadell, Real Murcia, a Ràdio Sabadell.
Sabadell en joc, passió arlequinada.
Dia Internacional de les Dones a Ràdio Sabadell.
Abans hem passat per les protestes que al llarg de tot el matí s'han anat succeint al centre de Sabadell, però un dels actes institucionals més destacats del 8M és la lectura que es du a terme durant tot el dia al Casal Pere IV. A aquesta hora és prevista que hi participin l'alcaldessa Marta Ferrés i la tinenta d'alcaldessa de Feminismes, Marta Morell. Allà hi tenim la Raquel García Montalvo. Molt bon dia de nou, Raquel.
Molt bon dia, Núria. Doncs sí, en una estona és previst que es llegeixi, doncs, com bé deies, doncs, aquest manifest, coincidint amb aquesta jornada del 8M, d'aquest Dia Internacional de les Dones. De moment encara no ha començat, perquè de fet totes les dones que estaven participant en aquest piquet que abans us explicava, doncs ara han entrat, doncs, aquí al vestíbul del Casal Pere IV, on hi ha precisament aquesta exposició del concurs de cartells en commemoració del 8M i on es llegirà aquest manifest i on també es fan doncs, aquest dimecres aquestes lectures, aquests textos poètics en un homenatge també doncs, a totes les dones i sobretot a les escriptores sabadellenques. De moment també sí que us puc explicar que unes 30 persones voluntàries ja han verbalitzat doncs, diferents reflexions escrites per referents sabadellenques en el món de la literatura i també de la cultura, com per exemple les escriptores Montse Barderi, Gemma Ruiz també, o Esther Vives, doncs això que han deixat també constància d'aquestes desigualtats, d'aquestes discriminacions i violències que patim les dones en diferents àmbits. Us recordem que fins a la una del migdia es llegiran aquests textos poètics i narratius i després a la tarda hi haurà un segon torn des de les 5 fins a 6:45 aquí al Casal Pere IV, on també hi ha un altaveu a la Rambla que reprodueix doncs, els discursos llegits a l'interior de la sala i que també crida molt l'atenció dels curiosos que venen per aquí, per la Rambla, a aquest punt de la ciutat. I com et deia, molt pendents d'aquesta lectura d'aquest manifest que en principi és previst que comenci d'aquí uns minuts.
I mentrestant podem sentir aquestes proclames de les activistes que s'estan manifestant aquest matí pels carrers de Sabadell. Aquestes dones que criden en favor de la igualtat entre dones i homes. Gràcies, Raquel. Fins ara. I les dones i l'esport és el leitmotiv precisament del programa amb motiu del 8M impulsat per l'Ajuntament de Sabadell. El nom propi de la campanya és la waterpolista Maica García, que, entre altres coses, compta amb 3 medalles olímpiques, ha estat 5 vegades campiona d'Europa i escollida fins a 3 cops millor esportista de Sabadell. Maica García, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Exemple, sens dubte, de dona triomfadora en l'àmbit esportiu. Uns èxits encara poc reconeguts.
Sí, bueno, em considero més bé lluitadora també en aquest àmbit. Al final encara ens queda molt de treball per fer, encara s'ha de valorar molt més el treball de la dona i aquesta igualtat l'hem d'aconseguir.
Al llarg de la teva trajectòria, Maica, t'has trobat amb més dificultats que els teus companys, pel que em dius sí, pel fet de ser una dona?
Home, aviam, dificultats, és cert que mira, he tingut la sort de caure en una ciutat i en un club, no?, que s'ha valorat molt aquest treball i que, bueno, jo crec que he estat de les dones que ha aconseguit també aquest valor, no?, dins de l'entitat i dins del món del waterpolo femení. Llavors, sí que hem tingut dificultats, però a l'inici, bueno, ho hem d'haver guanyat en aquell moment, no?, i a nivell comunicatiu, doncs, és cert que no es valora igual, al final no són tan mediàtiques les noies com els homes i ja no només en l'àmbit del gènere, sinó que també comparant una miqueta també els esports, que és el que sempre ens queixem nosaltres, de que no tot és futbol, no?, i s'ha de donar molt més valor a altres esports també.
En aquest cas, com a institució, el Natació Sabadell hauria fet els deures fent aquesta aposta decidida, en aquest cas, per l'equip femení de waterpolo?
Sí, jo ja et dic que valoro moltíssim l'entitat, o sigui, el Club Natació Sabadell ha apostat moltíssim pel waterpolo femení. És cert que això, que va costar treball al principi, he tingut moltes companyes que van ser pioneres en això i que han sigut un mirall per mi, no? I bueno, i hem treballat conjuntament per aconseguir això, que se'ns valori amb resultats, primer de tot amb els resultats i després per tot el que m'ha portat aquesta ciutat i aquest esport.
Al final, si Sabadell també en part és coneguda en l'àmbit esportiu, és també, no?, per vosaltres, per les noies d'or.
Sí, crec que sí. Al final portem més d'una dècada jugant, doncs, això, Final Four, portant el waterpolo a nivell internacional o més alt i a nivell nacional també, exacte. I jo que sé, crec que s'ha de donar molt de valor i que a poc a poc, o sigui, ja no només aquí al club i aquesta ciutat de Sabadell, sinó que també a nivell nacional, que hi hagi molta més aposta perquè, bueno, crec que les dones tenen el mateix dret d'aconseguir, doncs, això, aquests èxits.
Pel que tu coneixes d'altres companyes que militen en altres clubs de Catalunya, estan en la mateixa situació que vosaltres al Club Natació Sabadell o sí que pateixen una mica aquestes desigualtats en relació als seus companys homes?
Home, es pateix i molt es pateix. O sigui, hi ha molta diferència en altres clubs entre dones i homes que no s'aconsegueix aquest equilibri i que, bueno, i crec que ja no només ella, sinó totes hem d'ajudar una miqueta a això, no?, que es valori, i jo ho he dit a
a diverses persones, no?, l'intentar lluitar per això, perquè es valori el mateix. O sigui, hi ha molts clubs a nivell nacional que no, que està molt, molt diferenciat el nivell dels homes amb el de les dones.
És una de les preguntes que estem traslladant a aquest 8M. Com a dona, ja més enllà del fet de ser esportista, com a dona, t'has trobat en alguna situació de discriminació al llarg de la teva vida pel fet de ser dona?
Sincerament, diria que no. O sigui, perquè no, no sé, no, o no me'n recordo, o ni, no li he donat importància, pot ser, però no m'he sentit tampoc discriminada. Al final, jo sempre he dit que m'he trobat molt segura, o sigui, jo em reconec com una persona molt segura de mi mateixa i no li he donat aquesta importància, potser, no sé, he treballat molt perquè no se'm valori així, o sigui, perquè se'm valori pel que sóc, no perquè sigui dona o home, o sigui, simplement perquè sóc com a persona. Llavors, no he caigut si m'ha passat,
Uh-huh. Ah, i què diries a les nenes o les joves que es vulguin dedicar al món de l'esport de manera professional?
Doncs mira, o sigui, doncs aquest és el meu consell, que primer de tot que elles són les que han de creure en elles mateixes, o sigui, que al final pots fer el que vulguis i pots ser el que tu vulguis, no? com a dona, com a home, com a persona, és igual, el gènere, però que, bueno, que ho has de fer amb moltes ganes i que has de creure en tu i estar molt segura de tu mateix i que s'ha de gaudir moltíssim a la carrera, no?, esportiva, sobretot, el camí que hem de fer fins als èxits, si és que arriben, i si no, gaudir d'ell.
I per acabar, Maica, com t'arriba l'oferta de ser la imatge d'aquest 8M a Sabadell?
Doncs mira, em va arribar per part del club, evidentment, i per mi és tot un orgull poder ser això, una referència aquí a nivell ciutat de la dona, no?, perquè crec que és molt important treballar, que és molt important apoyar aquesta
causa.
Sí, aquesta causa, exacta, i per mi és un orgull poder ser això, una dona que se'm conegui, que sigui emprendedora, que qualsevol que necessiti qualsevol cosa aquí estic i amunt les dones i per aquesta igualtat totes juntes.
Doncs segur que moltes nenes, moltes joves i moltes dones en general es poden emmirallar la Maica García i aquesta empenta que ja ens ha transmès en aquesta entrevista avui. Gràcies per atendre'ns i bon 8M.
Igualment, moltíssimes gràcies.
Un minut per arribar al punt d'un quart d'una. Continuem parlant d'esport, en aquest cas, però, de vòlei femení. Aquesta disciplina és la que més ha crescut en els últims anys. En el conjunt de Catalunya, el 2017, hi havia 6.000 llicències atorgades, mentre que l'any següent ja s'arribava a les 11.347. Repassem l'esport i les dones en el reportatge de l'Helena Molís Sancho.
L'esport femení ha experimentat un boom en els últims anys. El Barça femení de futbol ha sigut el principal exponent d'aquesta explosió, però és cert que acaba tenint conseqüències a les diferents disciplines esportives. A Sabadell, aquest boom s'ha pogut notar al Futbol Sala Sabadell Femení, un club fundat el 1992 i que està integrat únicament per dones i nenes. La Maria Isern, jugadora del primer equip, fa 12 anys que juga al club sabadellenc i afirma que aquest increment d'interès per l'esport femení l'ha notat el club.
Nosaltres el podríem haver patit de que moltes nenes, en comptes de voler-se apuntar a futbol sala, s'haguessin volgut apuntar a futbol 11, però jo crec que també ens ha afavorit. O sigui, també les nenes volen jugar a futbol i, en el fons, el futbol sala està com més proper a les escoles. Totes les escoles tenen camps de futbol sala. Aleshores, potser és un esport que de seguida crida. Vull dir, és futbol. Per les nenes, una nena petita veu futbol.
Un altre club que també ho ha notat ha sigut l'equip de vòlei femení del Club Natació Sabadell, una disciplina que ha experimentat un creixement descomunal en els últims anys. La Nerea Montori i la Marina Calle defensen que gràcies a aquest esport han fet molt equip tant dins com fora de la pista.
Crec que el joc d'equip que té, no he provat altres esports així tan en sèrio, però té un punt que és diferent a la resta.
Tot, però, no són flors i violes. Com en totes les facetes de la vida, el patriarcat i el masclisme també ataca les dones quan estan exercint esport. Des de l'uniforme que porten a comentaris que senten des de les grades o a les xarxes socials, les jugadores de Sabadell manifesten que han viscut situacions sexistes al llarg de la seva vida esportiva. Al vòlei, un dels principals objectius dels masclistes són els uniformes i els cossos de les jugadores.
Jo, personalment, no.
però sí que he escoltat o he vist alguns comentaris a xarxes socials sobre el vestiment de les noies del vòlei, que ho fem per provocar, però realment no, o que les de vòlei estan molt bones, que no sé què, quan realment només per com anem vestides, però que no trobo una tonteria.
Pel que fa al futbol sala, Maria i Zern se centren en el joc en si, apuntant que reben un arbitratge diferent als dels partits masculins.
Sí que és veritat que jo algo que destacaria potser, que és algo bastant comú i que tenim normalitzat i que no hauria de ser normalitzat, és en les situacions de partit amb l'atenció amb l'àrbitre, per exemple. Jo sempre ho dic, és el que més noto en el dia a dia. De que et queixes o la situació d'un partit al final es tensa i és normal que et queixis per una falta o reclamis coses. I la resposta potser dels àrbitres acostumen a ser, de seguida, per exemple, et treuen una groga, no? Et queixes, pum, groga. En canvi, tu vas a veure un equip masculí i dius, ostres, si l'atenció, bueno, és exageradament pitjor. I en canvi, com que aguanten una mica més. Amb les dones hi ha aquest que de seguida et sancionen, que diguéssim, no? És...
Tot i això, les esportistes no perden pistonada i tampoc l'estima cap al seu esport. Al contrari, en el cas del futbol sala Sabadell femení, el fet de ser un club dedicat únicament a l'esport femení fa que les seves integrants puguin comptar de tots els beneficis econòmics i materials que normalment van dirigits als equips masculins.
Jo potser no he tingut l'experiència d'estar en un equip o un club que hi hagi masculí, però jo, a diferència d'altres clubs, veig això, que som la prioritat, no? I altres companyes potser que han estat a altres clubs al·lucinen bastant de que tinguem totes les hores de pavelló que tenim, que no hi hagi un equip masculí, doncs això, per exemple, els recursos econòmics que hi vagin cap allà, no? Tot el que hi ha és per nosaltres.
Ara, doncs, només queda esperar que aquesta igualtat entre l'esport masculí i femení s'estengui per tota la ciutat.
Avui estem fent bandera, de tota la riquesa i varietat de dones en diferents sectors que tenim aquí a la ciutat de Sabadell, que aproximadament les dones a Sabadell som la meitat de la població. Hem parlat de l'esport, hem parlat de la política, parlarem més endavant de la cultura, però en el món associatiu també hi ha entitats molt i molt potents capitanejades, liderades per dones. Diverses entitats i colles de la ciutat estan integrades completament per dones. De fet, ho haureu estat veient també a través de les xarxes socials de Ràdio Sabadell amb diferents píndoles que us estem publicant perquè gaudiu també a nivell audiovisual de tots els continguts que Ràdio Sabadell està emetent, està fent avui amb motiu del Dia Internacional de les Dones. En coneixem dos exemples d'aquestes entitats que estan formades íntegrament per dones.
Sí, se puede!
La plataforma d'afectats per la hipoteca de Sabadell es crea fa 11 anys a la ciutat, arrel de la crisi econòmica del 2008. Tot just un any després naixia Les Dones de la PA, un espai íntegrament format per dones i enfocat a les dones. L'espai ara s'ha consolidat i ja hi ha un centenar de dones que periòdicament assisteixen a les trobades. Aida Gudius, membre de les Dones de la PA, explica quines són les problemàtiques que es tracten.
Sobretot companyes migrades que no tenen papers o que tenen problemes per trobar treball i, per tant, per trobar habitatge, clar, que es troben, que no tenen on anar, que a més tenen una criatura, llavors serveis socials els diu no, busca't una habitació de lloguer, quan evidentment ningú lloga una habitació si tens una criatura. Després també hi ha un altre hàndicap sent dona en aquestes circumstàncies, que és que moltes vegades hi ha gent que lloga l'habitació a canvi de treball sexual, d'explotació, com que li facis tasques de casa, llavors s'estableix un rol molt xungo.
El suport administratiu, burocràtic, però sobretot humà, és el que caracteritza aquest grup de dones que lluita per un habitatge digne per tothom.
Sense aquests espais, nosaltres crec que no som capaces per nosaltres mateixes de donar-nos lo important que som unes per les altres. Lo fort és que som a nivell individual, però sobretot a nivell col·lectiu. És com, vale, jo puc fer això, però tu, jo i aquella d'allà podem fer això altre i és molt gran.
Mm-hmm.
I en cultura popular, feminisme i bruixes del nord són sinònims a la ciutat. El grup de foc on hi cremen únicament dones es va fundar per donar espai a aquelles dones que no podien participar de forma completament activa als correfocs. Ho apunta Julia García, fundadora de la colla.
Les dones tiraven foc quan no venien gaires homes a tirar. Llavors tiraven de dones que sempre portaven, bueno, pues, portaven el carro, portaven la beguda o portaven, que eren les portadores de... I no ens agradava aquesta història. Nosaltres volíem tenir una participació totalment activa perquè, a més, quan es muntaven històries, activament qui més ens movíem eren nosaltres i dèiem, pues, si ens hem de moure nosaltres, ens mourem per la nostra colla.
Per la seva banda, la Laura Homs va entrar a la colla 7 anys, un cop va deixar l'esplai. Ella tenia molt clar on volia anar a fer cremar pólvora.
Tenia clar que si havia d'entrar alguna colla de cultura popular del foc, havia de ser les Bruixes, perquè era un grup on cremaven únicament dones, que era clara la seva ideologia feminista, que es posicionaven clar, i perquè Bruixes llueix tant pel seu vestuari, per la pirotècnia que utilitzen, com pel maquillatge, la percussió que portem. Ara que tenim la bèstia, és tothom té clar qui són les Bruixes del Nord.
Les Bruixes del Nord són conegudes, com dèiem, perquè només dones poden cremar, és a dir, només dones poden portar forques. Fa pocs anys, però, van crear el Gripau, un gegant del foc, on els homes de la colla, i les dones també, sí que hi tenen cabuda.
Va néixer el Gripau de les Bruixes del Nord, que és un gripau cabalgat per una bruixa, i en aquest gripau té cabuda els homes de la colla, a part de les Bruixes. Les Bruixes... podem estar en tots els sectors, gripauers i tabalers. No?
El feminisme corre per l'ADN de les Bruixes i és que aquesta colla s'involucra en esdeveniments més enllà dels correfocs, com per exemple la vaga d'avui, 8 de març. Per a les Bruixes és fonamental continuar amb la lluita pels drets de les dones.
Nosaltres vam crear aquest grup perquè havíem de tenir un espai a dins de la cultura popular com a dones. Pensem que la lluita no ha acabat, que hi ha molt per conquerir, no només a la cultura popular, sinó en general, i per tant ens impliquem en tot allò que té a veure amb el tema dones.
Les mateixes Bruixes han sigut les impulsores d'un pla contra la violència masclista en el si de les colles populars de Sabadell per evitar que aquestes conductes es traslladin també en aquest àmbit. El 8M a Ràdio Sabadell.
Seràs aquella que vas voler ser. Seràs la tres voltes rebel. Seràs un puny alçat al vent. I tu, sols tu, faràs vibrar cinc continents.
Thank you.
forta tempesta d'abril. Un oasi amarg pels teus enemics. Ets la forta tempesta d'abril. El sol que esclata les flors. Un oasi amarg pels teus enemics. L'espurna que brilla la nit.
Seràs aquella que...
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Al Notícies Vespre donem veu als sabadellencs.
Ens han enganyat deixant uns mòduls que van dir que seria per desdoblaments i és mentira.
Bueno, és més barat viatjar fins a Barcelona, agafo el tren cada dia.
Hem passat uns mesos que molts caps no donaven servei, les famílies ens feien anar al taulí per qualsevol consulta.
A veure si d'una vegada per totes tornem a tenir centre de ciutat, perquè és clar, ara això no s'aguanta, eh?
Notícies Vespre, de dilluns a divendres a les 7.
Sabadell en joc.
El Sabadell ha tornat a treure el cap del descens i si aquesta pogués ser la definitiva, un Real Murcia enratxat posarà a prova la fortalesa mental dels arlequinats. Aquest diumenge a 6:45 de la tarda i des de la nova Creu Alta, Centre d'Esport Sabadell, Real Murcia. Viu la transmi més arlequinada amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris d'Adrián Arroyo i la direcció de Pau Vituri.
Què tal? Molt bon dia, benvinguts al Sabadell en joc de Ràdio Sabadell.
Diumenge 12 de març a 6:45 de la tarda, Sabadell en joc, Centre d'Esport Sabadell, Real Murcia, a Ràdio Sabadell.
Sabadell en joc, passió arlequinada.
El 8M a Ràdio Sabadell.
Pràcticament estem a punt de plantar-nos al punt de 2:15 d'una i marxem de nou cap al Casal Pere IV, on s'havien de fer aquestes lectures amb motiu del 8 de març, aquestes lectures anònimes, però també us hem explicat que estava prevista la lectura per part de l'alcaldessa Marta Ferrés i la tinenta d'alcaldessa Marta Morell. El cert és que el matí està sent una mica accidentat aquí al Casal Pere IV per la presència d'aquests piquets que escoltàvem en l'anterior connexió amb la Raquel. No sé com estarà la cosa, Raquel, Casal Pere IV.
Bon dia, García, Núria García. Doncs just ara s'han començat a reprendre les lectures poètiques, per això, per deixar constància d'aquest dia reivindicatiu. Com deies, està previst doncs, a la lectura del manifest a les 12 del migdia, però degut doncs, a les proclames, als crits que des de fora, just al vestíbul del Casal Pere IV, aquesta cinquantena de dones han impedit doncs, això, que es pogués doncs, escoltar doncs, tant les lectures com el manifest, i per això s'ha decidit doncs, durant una estona aturar aquesta activitat que ara tot just, com et deia, fa 5 minuts s'ha començat a reprendre. Ara de fet doncs, és un home, un dels poetes, dels integrants de Papers de Versàlia, que està recitant just un poema per explicar doncs, això, el maltractament i la violència de l'home envers les dones. Si vols, sentim un fragment.
Por decreto y corpulencia innata. A ti, mujer violada de niña, de joven, de adulta, objeto del deseo, paño de semen, prostituta a la fuerza, por sagrado designio.
Just com dèiem, s'han reprès doncs, aquests recitals, aquests poemes, que com dèiem, des de les 11 del matí fins a la 1 del migdia aquí al Casal Pere IV, a la Rambla 69, diverses persones voluntàries s'afegeixen a aquestes lectures a la tarda també, des de les 5 fins a 6:45 del vespre es reprendrà aquesta activitat que recordem també vol homenatjar les dones, a les autores, a les historiadores i escriptores sabadellenques que al llarg de la història també doncs, han volgut reflexionar sobre doncs, les discriminacions i les desigualtats. Per posar alguns exemples, s'han llegit textos de l'escriptora sabadellenca Montserrat Barderi, també de l'activista i feminista Esther Vives, o també de l'escriptora Gemma Ruiz, que recordem també demà presentarà el seu llibre Les nostres mares, precisament aquí al Casal Pere IV, en un acte amb la periodista Laura Rossell. Està previst, Núria García, doncs això, que al llarg d'aquest matí, suposo que en uns minuts, es llegeixi doncs aquest manifest que també doncs això vol doncs deixar constància d'aquesta lluita, no, dels reptes pendents encara entre el col·lectiu femení. També dir-te que mentre es van fent aquestes lectures, ara mateix hi ha una cinquantena de persones, també doncs membres de, per exemple, doncs el col·lectiu de Cal Enredos, també diferents regidors de l'Ajuntament de Sabadell i també d'altres entitats veïnals i col·lectius, com ara us explicava, com per exemple doncs Paper de Barcelies. És un acte on qui vulgui doncs es pot acostar fins a aquest espai de la ciutat per llegir o els textos que han estat seleccionats o també fins i tot per aportar doncs els textos autores que es vulguin. Per això és un acte ja tradicional que vol reivindicar a través de la paraula tots els reptes que encara tenim per endavant.
Doncs Raquel, t'animem a escriure't quatre línies i reivindicar aquests drets de les dones a ser iguals als homes i sobretot a reivindicar també que Ràdio Sabadell fem molt bona feina en això d'estar molt feminitzats.
Exacte, que ja ho podran veure també, no? Que compartirem a les xarxes que avui, Núria, estem nodrint de contingut, no només la FM, sinó també les xarxes socials per deixar constància d'això, dels diferents àmbits on encara aquesta lluita persisteix per doncs, aconseguir el que deies, la igualtat de drets.
Gràcies, Raquel. Fins ara.
Fins ara.
Indicatiu del 8è al Casal Pere IV, també amb aquest toc cultural, però el cert és que alguns àmbits culturals estan molt masculinitzats. Un dels que viu aquesta situació d'una forma més evident és el món dels amants del gènere fantàstic, sobretot del terror i la ciència-ficció, tant en la literatura com en el cinema o els jocs de taula. Això ho ha confirmat aquesta emissora Ana Castro, coimpulsora, juntament amb la seva parella, del podcast El Mito del Caos i organitzadora d'esdeveniment de jocs de taula.
I tant, que és un món masculí. La veritat és que sí, sempre ho parlo això amb la meitat del Mito del Caos, que és el meu marit, que em fa molta ràbia que no hi hagin gaires dones jugadores, però sobretot que no hi hagin gaires dones divulgadores en aquest nicho. Vull dir, en el tema de jocs de taula sí que n'hi ha un, no sé si és un 50%, però hi ha moltes dones, però d'aquest tipus de jocs que normalment nosaltres toquem, que són més de terror, de ciència-ficció i de més, no n'hi ha tantes. Quan jo he entrat a una comunitat d'un canal més gran, d'un joc o d'aquesta temàtica, sobretot, el que em trobo és que has estat tot plegat d'homes i una mica amb la jerga que ells parlen, no? I sí que és veritat que jo, com a dona, de vegades sí que m'he sentit una mica, no malament, però sí com que no estic còmoda. I penso que si tot fos una mica més mixta seria més fàcil tant per uns com per altres. Però bueno, suposo que això s'ha de fer a poc a poc. I penso que la solució potser és que hi hagin més divulgadores.
I avui volem analitzar la situació amb una tertúlia amb dones que han aconseguit fer-se un lloc en l'àmbit del fantàstic. I un exemple, el primer, deixeu-m'ho, permeteu-m'ho, és la Karen Madrid Ribas, perquè... Bon dia, Karen.
Jo no diria tant, jo ho intento només.
Home, sí, alguna cosa estàs fent, segur, perquè a Ràdio Sabadell també som pioners en això del fantàstic. Tenim el programa Book Insignia, el Quimèric, i la Karen... més coneixedora que ella d'aquest àmbit, no ho és ningú segur d'aquesta casa. Com tenim tot aquest tema, Karen?
Doncs el tenim, com deia l'Anna Castro, doncs és cert que és un sector masculinitzat, però bé, que ens ho expliquin també les companyes que s'han fet un lloc i que es dediquen a això precisament. Tenim d'una banda l'escriptora Inés Galeano, que ara mateix està de gira amb el projecte Ketchup, però que té més novel·les també. La il·lustradora Marina Vidal, ara il·lustradora oficial dels llibres de Terry Pratchett en català, tot i que també déu-n'hi-do el currículum. La també il·lustradora Marta Maldonado, que també l'hem vist com a portadista a diferents novel·les i és coimpulsora de Branca Studio amb la seva parella. Benvingudes a totes i què opineu vosaltres d'aquest meló que ja ens ha obert l'Anna de la masculinització del sector fantàstic?
Bueno, començo jo, va.
Sí, Marina.
Hola, bon dia a tothom. Jo estic molt d'acord amb el que ha dit, la veritat. Abans ho parlàvem, abans d'entrar, que quin sector no està masculinitzat, no? Però sí que és cert que en el món del fantàstic, jo com part del fandom, independentment de que estigui ficada professionalment, sí que és cert que sobretot a la part de terror i ciència-ficció, hi ha una tendència bastant masculinitzada, en general, de veure-ho com un sector masculí, encara que després jo conec a un munt de dones que hi estan treballant o que són fans o que consumeixen tot això, no?
Nosaltres és, mateixes, no?
Per exemple.
No sé, Marta, si tu també opines el mateix.
Clar, és el que ella diu, sempre coneixes moltíssimes dones que consumeixen gènere. El que passa que jo crec que és com a tot arreu, que ens volen fer creure que hi ha coses masculines com que no ens pertanyen, no? I moltes vegades, doncs, és el que comentava el tall, no? Que et fa com cosa entrar en segon quin món o et sents incòmode perquè t'han fet creure que és un món masculí. I a la vida real no és així. O sigui, totes coneixem un munt de dones que consumeixen fantasia, ja sigui en llibres, en jocs, i potser doncs, hem de fer un pas endavant i quedar-nos una miqueta també en aquests espais nosaltres.
Mm. Inés?
Sí, no, yo también conozco muchísimas, pero la verdad que estaba pensando igual se tiende a menospreciar un poquito tratándolo de juvenil cuando lo hace una mujer, ¿no? El género fantástico, no sé qué pensáis.
Que canvia l'etiqueta, vols dir, no? Mm.
Sí, jo crec que de fet el gènere juvenil hi ha molta gent que el menysprea precisament perquè la majoria són dones que estan escrivint ciència-ficció o fantasia o inclús terror més per la joventut, no? I això directament com ho associen a les adolescents, el tipus de pues, novel·la que és triàngulos amorosos, totes aquestes coses que automàticament passen a ser com pitjors i no té per què, no?
I per què creieu que és així? Si és directament un tema patriarcal d'atac contra les dones, és un tema estructural de qui organitza esdeveniments, potser són homes perquè tenen més temps lliure, per dir una hipòtesi.
Jo crec, i no sé si les meves companyes estaran d'acord, que és un tema de piràmides de valors de poder. Els homes estan, diguem, a dalt de tot, no? I tot el que ells fan o tots els que ells consumeixen és millor. Tot el que estigui per sota és pitjor. Llavors, la ciència-ficció o el terror canònic més tal, això ho fan els homes, és pels homes, i per tant tot el que estigui per baix pues és pitjor. Si les dones fan terror juvenil, pues és pitjor, perquè com no és el que ells fan, jo crec que es fa com aquesta jerarquia que algú se la va inventar quan va sortir i culturalment l'hem com assumit, perquè jo conec a dones que... Vull dir que no són només coses d'homes, que hi ha dones que no, és que el juvenil no sé què, què vols dir amb això? Vull dir que jo llegeixi a Sarah J. Maas, t'agradi o no, no la fa pitjor, però no sé, hi ha com aquesta relació de poder que jo crec que s'ha establit, i no només segurament amb el fantàstic i la literatura, jo crec que en el món de la il·lustració, amb els àlbums il·lustrats, les dones fan àlbums il·lustrats i els homes fan còmics, no? Quan hi ha moltes dones que estan fent còmics i són pioneres i estan fent són persones importants dins del sector del còmic, però no es promouen tant.
Inés, per al·lusions, perquè tu escrius terror, encara que s'hi barreja amb humor també, no sé si t'has sentit també això, no?, de dir que t'han exclòs, no?, del gènere perquè ets dona i perquè escrius això.
Me ha pasado bastante que me digan, de hecho, hace poquísimo con Proyecto Ketchup, que me digan, esto es muy juvenil, ¿no?, varias reseñas, y yo pienso... Si lo es, me encanta, pero ¿por qué tiene que serlo? O sea, si lo escribe un hombre, es, bueno, género fantástico, terror, lo que sea, y si lo escribo yo, ya es juvenil. Entonces, me choca un poco, ¿no?
Sí, que te ponen l'etiqueta automàticament,
sí,
no?
Sí, sí, és, no sé.
Exacte. A mi sí que em sembla que moltes vegades és com que es secciona molt més el tipus de públic que tenen les autores femenines que els masculins, no? El que deia, o sigui, quan un home crea alguna cosa, ja sigui il·lustració, literatura, jocs, és com que pot ser per tothom, i quan ho fa una dona és com que ja té un públic més marcat, no? Que sempre s'ha volgut fer així, que no és la realitat, no? Una dona pot crear qualsevol cosa igual que un home i ser per qualsevol públic. I amb el juvenil infantil, com comentàveu, es menysprea molt com si fos de pitjor qualitat o menys treballat, perquè bueno, és per nens i per joves, quan és superimportant. El que tu comencis a llegir de petit o d'adolescent és molt important pel que llegiràs en el futur. I a més s'ha demostrat que des d'adolescents la gent llegeix molt més que d'adulta, no?
De fet, això em porta a pensar en el teu projecte precisament de Branca Studio, no? Diferenciat amb la Marta Maldo, il·lustradora, i Branca Studio. Jo quan vaig conèixer Branca Studio vaig pensar automàticament que era un projecte d'un home. Quan em van dir que era d'una parella, em vaig quedar com bastant xocada, i quan vaig saber que eres tu encara més, no? Perquè és com la diferència entre el que fas com a il·lustradora professional i el que fas en Branca Studio. Això ha sorgit així, o també fer Branca Studio en parella també et donava aquest peu de dir podré fer això i no em qüestionaran per fer això?
No, clar, jo he il·lustrat molt abans de conèixer la meva parella. Jo vaig començar amb 17 anys a il·lustrar per grups de música i ara tinc 33, o sigui, porto bastant de temps. I quan vam decidir fer Branca Studio, sí que era una cosa entre els dos, però jo volia tenir el meu projecte de Maldo Illustration, perquè jo tiro molt més cap a l'editorial amb el meu projecte personal, i en Branca Studio és molt més un projecte musical, diguem. Fem molta gràfica per grups, fem merch i coses així. Sí que ha passat molt el que tu dius, també perquè jo sóc menys activa a les xarxes, diguem, o sigui, no sóc tant de sortir a les fotos ni d'explicar tantes coses personals potser com el Pol, com la meva parella, perquè porto fatal les xarxes, realment, o sigui, no sóc gaire activa. I sí que molta gent pensa que és ell, i sí que ha passat molt que llavors, bueno, m'he trobat situacions en què jo sóc la nòvia de, no sóc la meitat de Branca Studio, moltes vegades ha passat. O sigui, hem tingut clients que han dit, no volem la seva feina, volem la de Branca Studio. No? I era com, ja, o sigui, no, és... Molta gent encara ho veu així, no? Com que jo sóc la nòvia del de Branca.
Podria també pel contingut de merchandising més, entre cometes, destroyer, no? I els memes, no? N'hi ha molts del Vallès i de Sabadell, sí, que s'han fet molt populars. Clar, potser això, si ho fa una dona de base, ja, ostres, potser la gent es tira enrere o què?
Pot ser, sí que pot ser. Ja et digues, el Pol és com molt visible, no? En xarxes, i no sé si se sapigués que també ho fa una dona, doncs tiraria més enrere o no. Jo, per exemple, ara a les meves xarxes he posat el meu nom complet perquè m'ha passat moltes vegades que llegien lo de Maldo Illustration i automàticament era un noi. Això m'ha passat molt. Molta gent que m'escriu i sóc un noi automàticament. I era com, no em parlis en masculí. Que saps? I llavors, ets una dona. Ah, vale. I dius, bueno.
Ah, doncs allò que t'he dit ja no? També hi ha temes de fons, que l'Anna ens els apuntava, sobre el per què ens agrada una cosa i no l'altra.
Les dones sempre que parlen en els canals de jocs de taula estan com molt destinades a tema de parlar de novetats, de jocs cookies, de no sé què, però no d'estratègia, per exemple, de jocs, saps? Això és com que es queda molt a la banda masculina i no m'agrada.
Estratègia versus continguts cookies, no sé si us passa això també. Que us pugui agradar alguna cosa que es considera masculina i que se us atribueixi alguna cosa que odieu només per ser dones.
Home, sí. Amb continguts que és com tan estereotipat, jo crec que cap ens agrada que directament ens relacionin amb què ens agradarà això.
Sí, jo crec que... Ara estava intentant pensar coses que... Però, clar, jo ho tinc tan interioritzat i tinc sort de tenir grups d'amics que es parla, saps? Que és com que ho parlem molt i tal, llavors no identifico molt si m'he sentit alguna vegada com fora a coses friquis. Potser sí que és cert que quan a mi m'agrada molt el gore i m'agrada molt les pel·lis de tonyes i coses així de terror bastant... I sí que potser potser pot sorprendre una mica que perquè, clar, el sector aquest de violència és molt, molt masculí, no? I potser per aquest tipus de coses del terror, de coses més així gore, jo crec que sí que hi ha hagut potser una mica de... O, jo què sé, les màgic, o coses així que són molt, molt masculinitzades i que tal. sí que potser m'he sentit una mica. Però bueno, ja et dic que en termes generals jo crec que és el que té moure't amb mons friquis, no? Que ets més... que és una cosa curiosa, això, ara que ho estava pensant mentre... Tal que el món de la fantasia, la ciència-ficció i el terror és com superobert, però després, a la vegada, també conviu amb aquesta part de separació de coses, que em sembla curiós.
Això amb el Quimèric ho podem donar fe, que hi ha moltes capelletes en el fantàstic, sí. i que quan ets divulgador t'adones que tu coneixes totes les capelletes, però ells no es coneixen entre ells, i és com molt sorprenent. I algun cop t'has trobat algú del sector literari en un festival de terror i és com, has canviat de capella, no m'ho puc creure, no? No sé si això també us passa, de dir, ostres, aquesta persona que està completament vinculada amb un àmbit, i quan surt d'allà, no?, és com estranyíssim, no? I això passa molt amb els grups dones-homes, grups mixtes n'hi ha molt pocs. No sé, Inés, ¿en qué te has trobat tú?
No, es verdad. Yo, claro, entrando un poco en terror, que me encanta, y en humor también, que es algo muy masculino, en realidad, porque como que no están preparados para escuchar que una mujer haga chistes y sea así más... Y entonces cuesta un poco a veces que te tomen en serio, pero bien, en general... En el fantástico mejor, yo creo.
Estava pensant en la taula del 42 d'humor de l'any anterior,
sí.
Que crec que eren tots homes, i es va dir alguna cosa molt masclista com estil jo si vull saber si el meu humor funciona, li passo a la meva dona i si ella no riu és que està bé.
Ai, no.
Targeta vermella, eh? Targeta vermella.
Totalment, és que clar, tothom es va horroritzar, però clar, és que a la taula tot eren homes. I clar, van fer riure i va ser com, és veritat, i era com...
Potser ara... Fico aquí cullera de la conversa, però no sé si és que es té una mica la idea en l'àmbit del fantàstic, però en qualsevol àmbit, que les dones no podem ser punyents, que les dones no podem fer humor, que no, és una cosa com només pels homes, que no tenim aquesta capacitat, no? Perquè sembla una mica això, menys tenir-nos, i que la nostra intel·ligència, no sé, que sigui inferior, perquè no podem fer aquest tipus de bromes, no?
És que al final es basa tot en el mateix, en que des de fa segles ens volen submisses, no?
I
quan fas alguna cosa que despunta és com, compta amb aquesta, saps?
Amb menys el terreny.
Sí.
A més, crec que és, també hi ha una cosa important aquí, que és que si tu fas humor o fas reivindicacions en el món, sobretot ara estic pensant en autores d'il·lustració o que facin humor gràfic, o ho fas reivindicatiu ideològic o no pots fer un altre tipus d'humor. És com el teu nicho d'humorista és ser reivindicativa amb el feminisme. Que està bé i que s'ha de fer, però no perquè jo em dediqui a l'humor o fer humor gràfic, només he de fer aquest tipus de coses, no? Llavors hi ha com dos tipus d'humor en el sector d'humor gràfic. Estic pensant que si ets dona o fas coses feministes o fas coses quotidianes, de lo que me pasa, mis cosas cookies, mi vida con mi gato. Hi ha com aquests dos perfils que estan molt bé els dos i jo faig els dos i m'agrada fer els dos, però no sé, hi ha espai per fer altres coses. I ara que ho estàs comentant, és com... però sembla que només en el sector d'humor i tal, només hi ha aquests dos grans blocs, no hi ha més amb les dones, i és com que borra moltes autores.
Jo crec que és bon moment per obrir el meló de les anècdotes, que crec que pot donar bastant de sí. Comencem amb les dues anècdotes que ens ha presentat l'Anna.
Els homes sempre diuen puc anar-hi perquè he canjeado mis family points. I és com que la dona li deixa anar, saps? O sigui, la dona aquell dia s'ha de quedar amb els fills i l'home com que té aquest premi de poder anar. En comptes de, no sé, de buscar una solució perquè puguin anar tots dos i gaudeixin d'una afició tots junts, un dia que ella faci una mica l'esforç d'integrar-se a la teva afició i tu un dia doncs fas el mateix per ella d'una altra afició, no? Això seria, jo crec, l'únic, però no passa i ho diuen així. Però en tinc de més ofensives, com per exemple de quedar tots junts, no? O sigui, abans de la partida o després de la partida, i que directament li diguin al meu marit, que es diu Paco, Paco, vine amb nosaltres a prendre una birra, que l'Anna ja es queda a casa, o coses així, o sigui, molt fort.
Primera pregunta, no tenim family points nosaltres, si no tenim dret a deixar els fills amb la parella i anar-nos a fer algun festival friki?
Jo com no tinc parelles tinc però fills no tinc, no tinc aquesta problemàtica, i jo tinc sort que la meva parella és bastant... Vull dir que som com molt, saps? No, aquest tipus de coses no tenim. Però a mi no em passa aquestes coses, però jo he vist sobretot al món del còmic, de dones pues, bueno, que no poden... Dir-me, no, Marina, no vaig al saló perquè no tinc a ningú que es quedi amb el nano, saps? I després veus homes que tenen fills que van i donen igual, però dones que sé que tenen fills que són dibuixants de còmic, a vegades, no, este any no puedo porque tal. I amb això amb els homes no ho he vist tant, no? Llavors és com levantar la ceja i mirar fijamente a un punto muerto, perquè clar...
Sí, yo no tengo tampoco, pero sí que tengo amigas y tienen un hijo y ya no pueden escribir o... Y a ellos no les pasa esto. Pues siguen haciendo lo que quieren hacer.
Sí, sí, és constant. I tenim, bueno, referents com el llibre d'Una cambra pròpia, no? De Virginia Woolf, que ja ho explica, això, i des de fa molts anys, que és sempre doncs, la dona cuidadora i l'home és el que fa tot el que vulgui, la seva carrera professional o les seves aficions, o poc a poc va canviant, sí que és veritat, però massa, poc a poc.
Teniu anècdotes com les de l'Anna? Alguna anècdota que digues, ostres, és que aquí ja m'he quedat astorada, no?
A nivell professional, una vegada, fent una gestió de factures, hi havia un error, el noi m'estava fent per fer la facturació i jo li estava dient com que aquella factura no es podia fer així perquè tal. I automàticament el que em va respondre és, bueno, habla con tu gestor masculino, i mira a saber, perquè clar, jo li estava consultant uns dubtes en plan, això no és així, però a lo millor, saps, lo típico muy femenino, no? Que, ay, a lo mejor
me estoy equivocando.
Exacte. Que és com, bueno, no sé, que jo entenia que això es feia així, i clar, aquesta persona no tenia ni idea de, no sé per què estava fent allò, però bueno, no tenia ni idea. I la seva resposta va ser, parla amb el teu gestor. No, ni gestor ni no, amb el teu gestor i que te lo solucione ell. I és com, ja, però vull dir, t'estoy hablando que sé del que t'estic dient. Em pots contestar aquesta cosa concreta que en teoria la podries contestar? No, directament em va com, bueno, tu d'esto segurament no entendràs, pregunta al gestor i ja està. Així de coses professionals. Després del món normal, vida quotidiana, podria explicar mil, no? Però sí, a nivell professional, sobretot això.
Sí, una mica el que comentava abans, no?, de... Doncs això, quan tens un projecte amb la teva parella, doncs quedar-te com una mica en el segon pla sí que m'ha passat moltes vegades. I clar, nosaltres portem 10 anys amb el projecte i encara hi ha gent que ens veu en un festival i, ah, però tu qui ets i tal, no? Bueno, potser sí que és una mica això, no? Que si no ets molt visible a les xarxes, doncs donen per fet ja, doncs, és un projecte d'un home, també, doncs, potser el tipus de gràfica més relacionada amb la música metall, no? I tal, doncs, bueno, sí que d'aquestes han passat unes quantes, no? El que comentava abans, doncs, no volem la feina d'ella, volem la de Branca, sí. Però, bueno, jo personalment, de moment, estic tenint molta sort amb els clients amb qui estic treballant, sobretot en el món editorial, així amb editorials petitones, sí que estic treballant amb gent, doncs, molt conscienciada, no? I amb això tinc bastanta sort. Però, bueno, crec que també en festivals ens han passat a totes, no? Que sempre hi ha com una presència masculina que sembla que et deixa en segon pla, però, bueno, a poc a poc anem fent feina i anem lluitant pel nostre espai.
Inés?
Sí, a mi m'ha passat algunos comentarios, ¿no? Típico que te digan, bueno, bonita y cosas así, que no se lo dicen a ellos, ¿no? Y luego también comentarios muy, muy brutos. La última vez, porque en el libro hablo de Lovecraft y es como un autor muy reverenciado, tal. Y entonces me dijeron, ay, qué bien que la juventud se acerque a Lovecraft y no estas ahora que están poniendo el foco en las mujeres, no como la Úrsula, que no está al nivel.
Perdón.
Y me quedé como, pero... Sí, cosas así muy...
Más trancate, más show. O sea...
Suposo que li pegaries una pallissa després, perquè, jolín...
Ja no és viu aquest home, no?
Me quedé tan en xoc que fue como, ¿y qué contesto yo ahora a este señor? Bueno...
Algun insult.
Doncs hem de contestar, exacte. Perquè ells esperen que no contestem, així que hem de contestar.
Sí, sí. Jo volia portar una última anècdota que els explicava elles fora de micro, que és que als festivals de terror no hi ha dones, pràcticament, i a mi m'han trucat de festivals de terror per fer de jurat per ser la quota. La quota femenina, perquè necessiten alguna dona en el jurat i no coneixen ningú més, que també dius, uau, si ets l'únic, sóc l'única dona que coneixes, tenim un problema també, eh? Però bé, aquí ho deixo.
A vegades no hi ha interès, per conèixer les dones que creen.
Exacte.
Doncs Ens quedem amb aquest missatge, sisplau, coneguem a les dones, coneguem a les dones, que fan molt, molt bona feina, molt bona feina. Gràcies, noies, per acompanyar-nos avui en aquest especial del 8M.
A vosaltres.
Merci, Karen.
Merci. Adéu.
I va, anem posant la cirereta al pastís, aquest especial, perquè queden just 4 minuts per arribar al punt de la una. Hem passat aquest matí per diferents punts de la ciutat on s'estaven fent reivindicacions, aquests piquets informatius que han anat per tot el centre de la ciutat, però també fins al casal Pere IV, però la jornada reivindicativa no s'atura, continua. Aquí teniu l'agenda dels actes programats amb la veu del marit de la Bea, el Quirze, Casablanques i Pasqual.
Tarda animada per reivindicar els drets de les dones. L'acte central torna a ser llegint el 8M al casal Pere IV, organitzat des del matí per la taula de gènere, feminismes, LGTBI i la FAPS, on tothom pot recitar encara textos d'autores de 5 de la tarda a 6:45 del vespre. A 6:45, al Centre Cívic Doctor Plans, creació de les ales d'una papallona, amb missatges reivindicatius entorn als drets de les dones. L'activitat s'anomena Ales per poder volar. La companyia Enzoki Teateri portarà clowns al Centre Cívic Can Uriac a 7:45. La història d'una mare i una filla que s'amaguen d'un drac que les persegueix. A 6:45 de la tarda, el Comitè Feminista de Sabadell convoca una manifestació a la plaça de la Creu de Barberà. S'aplegaran amb el lema «Un dia no podrem més i juntes ho podrem tot». I recomanen anar tot el dia amb roba negra. A la plaça Karl Marx, el Centre Obert Pandora i l'Escola Joan Montlló fan jocs i preguntes sobre el paper de les dones a les nostres vides, fins al 17 de març, reflexionant sobre el paper de la dona en la criança i en la societat en general. Taula rodona, dones, esport i salut, el 9 de març, a les 7 de la tarda, al Club Natació Sabadell, on també es presentarà el llibre «Mi médico me manda a paseo», de la doctora Montserrat Romaguera.
I amb totes aquestes activitats no teniu excusa per no sumar-vos a les reivindicacions del 8M. Pràcticament un minut per arribar al punt de la una. Fins aquí l'especial de Ràdio Sabadell amb motiu del Dia Internacional de les Dones que han fet possible tots els professionals i les professionals de l'emissora. Un programa que també pretén ser un homenatge a totes les dones que han patit i continuen patint desigualtats. Des de la 94.6 els enviem tot el nostre suport i reconeixement i ens sumem al clam feminista perquè ressoni amb força i desperti les consciències necessàries per canviar la realitat de milers de dones. Gràcies i fins a la propera.